amb Cesc Tàrrega, jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Dijous, 30 de juliol, quasi res, eh? Encantada de poder estar un altre dia més amb tots vosaltres, dos horetes, i a més avui estic molt ben acompanyada, com sempre, per Maria Ventura. Molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Però vosaltres ja veu que la meva debilitat és Montse Muñoz. Bon dia, Montse.
Bon dia, Susana. Bon dia, Maria. Bon dia a tots.
Perquè tot això, vull que sapien tots vostès que és ella la que permetís i la que ens fa que tots els dies estem dos hores junts. Per què? Pues perquè és Montse la que tots els dies oferís aquest producte i és la que patís calor. Bueno, així en esta casa
no.
Se patís fred.
En esta casa se patís fred.
N'hi ha gent més amable, menys amable, però en línies generals...
Tota la gent
volen,
és amable.
Sí, volen a Ràdio Vila-real, no?
Molt, 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 molt. La veritat és que molt. I jo me vaig donar compte quan es començava la Lliga i en un principi pues, no podíem fer els partits del Villarreal Club de Futbol. I la gent, per les redes socials, bueno, se van volcar en nosaltres... pues moltíssim, i després la gent que t'escrivia ja a nivell personal pues dient que no puede ser, tenéis que hacer los partidos, i la veritat és que ahí sí que vam notar pues,
el calor dels oients, no?
Sí, que mos volíem i que, bueno, i que estan amb nosaltres, encara que estem passant un període difícil i complicat, però bueno, a la fi la gent més menys cada un com pot està al nostre costat, i això és d'agrair i donar gràcies a tots els clients que al llarg de l'any estan tant en el futbol com fora del futbol, perquè en el programa de Protagonistes en lo que és...
Al llarg de tota la programació.
Sí, la programació que tenim.
Montse, lo que sí que podem fer públic és el telèfon al que podem cridar en cas de que vulguem publicitat, no? Ens dius el telèfon?
Sí, és el 606-988-235. Ahí poden cridar i demanar informació.
Mire, a mi m'agrada agrupar-los en tres, 606-988-235. Els atendrà Montse i, si no balla personalment, pot dir-li a algú de l'equip comercial que s'apropi, i de ben segur no mai pensen que és, pot ser o se'n pot anar de possibilitats, no. En Ràdio Vila-real ens adaptem a cada empresa i els aconsellem què és el millor puesto, i o sigui que nosaltres en relació preu i qualitat per a que es funcioni aquesta publicitat som...
És que no és el mateix una empresa que es comença que una empresa que ja estigui
consolidada
i que, bueno, i dependís també del producte que necessita.
Que vulgui ofertar.
En aquest moment, perquè a lo millor pues, en una campanya de un mes té prou, on hi ha gent, que clients, que sí que és veritat que jo aconsello que és millor gastar els diners més poc a poc i fer
i que estiguen bona, un temps,
un temps. Ah. Sí, sí,
però que de tots els modos nosaltres el que fem és que els posem en franges on realment creiem que el producte d'ell és,
clar,
el,
clar,
és el millor puesto per a que puguen vendre'l, o que la franja de, en la franja eixa els oients que hi han són els consumidors del producte que estan oferint.
Com sabem, també fem el Castelló en Es Ràdio, i ja n'hi ha clients, com el Castelló ha pujat, pues que ens han cridat per a fer aquesta publicitat pues al costat del Castelló per a la pròxima temporada i demés. Així que la gent el que necessita és clients, nosaltres intentem adaptar-nos a d'ells i ficar-los, pues, això que tu dius, en les franges que pensem que més es convé.
Ja saben, Ràdio Vila-real, el 92.2 de la freqüència modulada, els manté informats, i a més és una bona escaparate per a aquesta venda dels productes que poden oferir.
Sí, molta gent està contenta perquè, per exemple, n'hi ha un comerç a Sant Vila-real que ha fet uns productes de lots, i aquests lots se n'han venut. Serà molt, i la veritat que està molt content.
I a més, si la gent, l'oient habitual de Ràdio Vila-real s'està donant compte que si, o sigui, que hi ha oients que any darrere any estan anunciant, que per a ells ha sortit d'efecte. Per tant, els que isquen nous o que tinguin pensament d'oferir el seu producte, que pensen en esta emissora, que ja ens diem, ens adaptem a totes les possibilitats, a tots els bolsillos.
A més, comentate, Susana, una miqueta que...
Jo ja la te la compro a la ràdio, no, Montse, si vas a vendre-me-la a mi.
No, és que si una empresa té un producte i aquest producte no el dona a conèixer, és difícil que la gent sàpiga que el té. Entonces, a veure, si tu fas un esforç a nivell econòmic gran i fas una inversió, però després tu i aquest producte no el publicites, és com si no feres res.
A més, jo penso que molts empresaris, que després de conèixer m'han donat la raó, la visita se fa. La gent ho compra o no ho compra, però ese rato que estan passant en tu i tu us aconselles després d'una dilatada trajectòria comercial teua, els ajuda molt, eh? És a dir, això sí que és veritat, que a mi també m'ho comenta.
És una informació que ells en un principi no tenen.
Desconeixen, sí.
I entonces, pues, això després també serveix per a molts clients i per a moltes coses.
Maria Ventura, periodismo, anem, perquè
pues
estem,
el rotllo este
estem
de...
parlant de... Però
tot, comercial,
però
anem
a veure,
és
que tot és dir, realment el que parlem, la salut, per lo de la pandèmia, el manejar la economia, bueno, pues això és manejar la economia. Però anem a les notícies. Què tenim, Maria?
Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Susana, no és que no tinga ganes d'informar de les notícies, però és que avui ve la primera ola de calor de l'estiu. Ve primera o segona. I demà vindrà més fort i tindrem que tindre molta atenció i cuidar en les hores en les que hi sim. Espera't. Dis-me.
Ah, vale. Però tu donat compte com que si ens agarrem esta ola de calor en esta cançó, quasi que és com
més,
això que dius,
sí.
Que guai, no? Ui, te ho agarres en més filosofia, no?
Sí, i ha que tindre molt de cuidado també perquè estem en risc d'incendis també, i ha que tindre molt de cuidado, o sigui, que això. I és que l'ambient...
Sí, però tenim una... Anem a veure. Tenim uns bombers, el Consorci de Bombers de Castelló, que està pendent de tot i que de ben segur ens protegeixen d'este problema que ens ve sempre en estiu.
Però cuidado, perquè no sols ve una ola de calor, sinó que l'ambient també està un poquet caldejat al Congrés dels Diputats.
Ahí va. I jo t'entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Uy,
Este grupo parlamentario de Vox ha compartido muchas veces y ha sentido la impotencia de la sociedad española ante un gobierno ilegítimo y desaprensivo. Pero a nosotros nos quedaba la palabra en esta tribuna y gracias al apoyo de muchos españoles hemos podido decirles a ustedes lo que los españoles habrían querido también decir en esta tribuna. Incluso hemos tenido el instrumento de las movilizaciones, pero no es suficiente. No basta. La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Entre tanto, a esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen. Señores del Partido Popular, ya les emplazamos el 6 de mayo desde esta tribuna, llamando a la responsabilidad del segundo partido de España. Se lo digo con humildad y con ánimo de diálogo. Los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas. Los españoles no pueden esperar más. Los españoles no pueden tener esperanza en el cuanto peor, mejor. Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español. Muchas gracias.
Gracias, señora Abascal.
¿Qué te pareix? Com està l'ambient? Carregaet, no?
Pues calentet, és dir, anuncia la moció Santiago Abascal. Després d'anunciar aquesta moció hi ha diverses veus, inclús l'últim que ha dit Santiago Abascal és que no se postula ell com a el pròxim president, és dir, que ni se suma, que ell diu que se pot arribar a sumar, pot eixir un altre president del govern encara que no siga ell.
Uh-huh. Però ara tenim que escoltar el que li va dir el president Pedro Sánchez al escoltar la paraula moció de censura.
Bueno, señor Abascal, nos queda claro que para ustedes, pues en fin, la culpa es de los chinos, de los comunistas, de los inmigrantes, de las mujeres y mía también, claro, efectivamente. Yo ya lo sé. La verdad es que, señora Abascal, oye, usted, en fin, vuelve usted a decir que yo, en fin, este es un gobierno ilegítimo, por las razones que usted considere. Usted, legítimamente, porque está en su derecho y en su capacidad, porque así lo han querido los españoles, tiene la capacidad y la representación parlamentaria para presentar una moción de censura, que es lo que ha anunciado hoy aquí, y yo le respeto y le reconozco esa legitimidad, señor Abascal. Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera el mes de septiembre?
Salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
Clar, el president del govern, Pedro Sánchez, va estar molt hàbil, és dir, quan presenta una moció de censura no pot esperar un mes, però també, clar, tot el món pues, s'ha tirat damunt de Vox, com que volen llevar-li el protagonisme del Partit Popular, com que, però en realitat Santiago Abascal llança l'ordago este de anem a fer-ho, perquè, segons apunten veus, raons n'hi ha per a estar en descontent el president del govern, uh-huh. Sobretot perquè aquesta comissió d'investigació de la desescalada tampoc existia, però Pedro Sánchez va estar molt hàbil, uh-huh. És a dir, la contestació va ser molt bona, no lo de antes de la culpa és mia, de les mujeres i tal, perquè sí que s'agarra a coses que toca tots els punts en el que pot estar d'acord, però sí que és veritat que una moció de censura no se pot aplaçar, no se pot... Uh-huh. Ell va estar hàbil en la contestació. No sé si aquesta contestació tan ràpida i tan hàbil, després en setembre, no veiem que a poc se va negociant i se pot arribar, perquè clar, però és que encara que vulguin no sumen, és dir, no sumen.
I calor també feia en la banca dels socialistes, perquè allí no cabia ningú més. I és que en els altres escanys, no, sí que les altres formacions tenien el 50%, no? Hem deixat el soroll d'aixos aplaudiments, no? Escolteu que a Vox pues, li aplaudissin menys perquè hi ha menys diputats de la seva formació, i clar, els dels socialistes resonaven perquè la bancada estava de gom a gom, o sigui, ahí ni distància de seguretat ni res.
¿Cómo estaba la plaza, Montse?
Pues llena.
Abarrota.
Però sabia, bueno, havien quedat que no anirien tots els diputats, no?
Sí,
entonces ahí, el Partit Socialista va ser...
En este sentit sí que lo que se queixaven era de que s'havia arribat a un pacte, de que foren el 50%, i ese dia ells se l'havien saltat. Recordem que era l'últim ple, clar. Entonces, per lo tant, era lo que d'alguna manera haveren volgut els altres partits que se'ls haguera avisat. En este cas, la presidenta Meritxell Batet el que va dir va ser que l'únic que havien arribat a un acord és que tot el món portarà mascarilla, però sí que sabia prèviament que tenien que n'hi haver el 50% dels diputats.
Sí, però va ser en premeditació i alevosia. Aquest últim ple va ser en premeditació i alevosia, perquè si se queda en un acord, el que no se pot fer és saltar.
Bueno, igual haurem dit que ser també un poc més hàbils els demés i pensar que com que
bueno,
ja havien
avançant... No? Van ser legals, van...
Mira, la funció de la comunicació és ser imparcial, per lo tant, la mascarilla és obligatòria i la distància també és quan menys obligatòria. Nosaltres hem d'estar a un metre. A partir d'ahí, cada un pot traure el que vulgui. També és cert que en Itàlia Salvini el va tot el món aclamar prou, i així al Congrés sempre tenim aquesta divisió. És sí, dir, sí. Entra el president del govern i com que entra, i en realitat més enllà de les formacions polítiques, d'Europa s'ha portat un gran acord i era de ser bien nacido, ser agradecido. Per lo tant, i aplaudiment era el que a lo millor ell va echar de menos i buscava en este últim ple. Maria.
És que vos estic escoltant, perquè jo seguís les meues trifurques, no? Ahir vam ser un poquet Pimpinela, i clar, Pimpinela i la telenovela de continuació, ara, no? Pues. Aixina que seguim en aquesta telenovela entre el PSPB i Compromís, perquè la vicepresidenta Mònica Oltra planteja un pols públic en Puig en posicionar-se a favor del tancament de pubs i discoteques. Les discrepàncies en el govern valencià sobre les mesures a adoptar per a frenar una possible segona onada del coronavirus en ple estiu es va fer aquest dimecres pública d'una forma clara i notòria. Una diferència de criteri que ahir va posar de manifest la vicepresidenta del Consell i màxim exponent de Compromís, que va considerar incompatible mantindre aquest tipus de locals oberts amb les mesures de prevenció i seguretat exigides per a contindre l'expansió del virus. Això sí, proposant un suport econòmic al sector per a capejar el temporal davant un eventual tancament.
Bueno, Oltra li agrada fer pulsos, és dir, és una dona que li agrada fer pulsos, i s'ha adelantat, s'ha adelantat a Ximo Puig i està fent la primera reestructuració de personal dins del seu gabinet, dins del seu de la part de que és la de Compromís, a fer la primera reestructuració, perquè ha sentit campanades també que en Unides Podem a l'haver eixit Pilar Lima, que sabeu que en Dalmau té bueno afinitats més suaves, estan fent reestructuracions, per lo tant Compromís s'ha adelantat, i també se sent que Ximo Puig també farà alguna que altra reestructuració perquè té algun conseller un poc cansat.
I ara, si te pareix bé, venim hasta ací a Vila-real, perquè un total de 37 persones procedents de l'atur agrari s'incorporen a la regidoria de serveis públics ací a l'Ajuntament de Vila-real a partir del pròxim dilluns que ve, 3 d'agost, per fer treballs de millora a l'entorn del Termet, on es destinarà una brigada permanent i per a netejar camins rurals i barrancs en previsió dels possibles pluges de la tardor.
Ah, genial. Una notícia boníssima. Sí, sí. O sigui que tot el que siga en benefici de que el ciutadà estiga més protegit, que estiga millor, que se doni feina, que se manegi l'economia, tot això, benvenido sea. 12 i 20 minutets, una pausa de aquests consells publicitaris que ens porta Montse, que vull que els senqueu. Montse, són els millors escaparates que podem tindre en tota la província de Castelló, quasi en tota la Comunitat Valenciana. Els tindrem en aquests consells publicitaris i recibim Aima Cerdà, que és la presidenta d'Adavi, i ens parlarà d'aquests empleos dels que podem que podem optar en estos dies que tanta falta ens fa a tots, eh?
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem! En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, el millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Avui tenim molt bona banda sonora, gràcies Maria, música molt bona, molt bonica. I a més anem a parlar de bones notícies que ens portarà Aima Cerdà, que és la presidenta d'Adavi. Bon dia, Aima.
Bon dia.
Tenim una molt bona notícia, que ja molt la tenim bona. La setmana passada, però com no teníem les dades exactes, hem esperàvem sí. Aquesta setmana per a poder dir-les, no?
Sí, sí, exactament. La bona notícia és un date molt alentador, que és que en el rànquing de municipis en menys atur de la Comunitat Valenciana se situa Vila-real com la segona. València està en un 18,22 i nosaltres tenim 18,26. Uh-huh. O sigui, a la baix.
Per poquet, quasi que estem, sí, que estem, sí, a l'altura de la primera.
Sí,
eh?
Sí, sí, totalment. És una, bueno, pues, molt bona notícia.
Tu, Imma, com a presidenta de Adavi, deus estar molt contenta, no? Perquè moltíssima. És perquè la labor que esteu fent és una labor que dona, que al final és rentable, és bona, no?
Sí, bueno, és un treball en equip, és realment, és tot, és un conjunt, no? Uh-huh. Són més que les persones que estem ahí, pues, ajudant a trobar el treball, a mobilitzar l'empleabilitat, i també pues, que ara estem en una zona, que la zona euro, que té uns paquets fiscals que són molt importants a nivell nacional i que són el foc adequat d'aquestes garanties que permetin fomentar el teixit empresarial, no? Uh-huh. I l'empleo.
Parlem d'aquest empleo, d'aquestes ofertes d'empleo, que és, en definitiva, és el que volen escoltar els oients. A tot això hem de dir als oients que, com que després tenim la entrevista penjada en la pàgina web, poden consultar-la, més que res per les ofertes, perquè com ella va donant dades i número, és més fàcil que després, perquè ara igual agarren notes, però se'ns passa, però després poden, en tranquil·litat, tornar a escoltar-lo.
Sí, molt bé. Vale, comenzaremos con la Diputación, las ofertas de la Diputación, con la fecha del 28 del 7. Necesitan, a ver, panadero o panadera para un puesto de ayudante de panadería para una panadería ubicada en la zona de Los Rosildos. Y hay que entrar en esta oferta y clicar enviar mi currículum, porque ya personas que tienen el currículum ya que están ahí para poder enviarlo, ¿vale? O bien llamando al teléfono 964-26-66-81, que corresponde con la agencia de colocación @dicap.es.
Que es la agencia de colocación de la Diputación.
A eso mateix. Y esta referencia servirá para las siguientes que voy a dar hasta ahora, ¿vale?
O sea, que lo que lo que has dicho del número de teléfono y los datos que has dado de la agenda de colocación servirá para cada uno de los empleos que vas a ir enumerando después.
De la Diputación.
De Diputación.
Sí. Cuando comience la labora será una otra referencia.
Esta es Diputación, que tenemos un panadero o panadera para Los Rosildos.
Sí. Tenemos una agricultora. Buscan capataz agrícola para la zona del Alto Palancia, Segorbe. Tenemos un electricista instalador o instaladora de sistemas de seguridad y el lugar es Vinaroz.
Para Vinaroz.
Técnico o técnica de mantenimiento de ascensores en Almazora.
Mantenimiento, ascensores en Almazora.
En Almazora. Y ahora vamos con las de labora.
Recordamos que estos tres empleos, tanto el de panadero, el de agricultor, electricista y técnico de mantenimiento de ascensores, tienen que llamar al teléfono 964-266-681, que es la agencia de colocación de la Diputación.
Eso.
Y ahora vamos a labora.
Vale. Camarero o camarera para Burriana, con la referencia 548170. Jardinero o jardinera para Benicassin, 548930. Agente comercial para el sector de la cerámica o materiales de construcción en Almazora.
El agente comercial será para la comunidad, para toda España.
En Almazora pone.
Para saber más datos tendrían que llamar, ¿no?
Sí. Tienen que entrar en la referencia
y ver los requisitos.
Claro, supongo. Claro, porque cada oferta se abre una pestaña y ahí es donde van a encontrar toda la información referente a esa oferta que buscan.
Es comercial para venta de material y...
Sí, y materiales de construcción es para el sector de la cerámica esta, ¿vale?
Cerámica.
Vale, la siguiente será tornero con conocimientos de torno paralel. Yo ahí, como no tengo conocimientos de torno, no sé si muy bien
pero la gente que nos oye, la persona que podría desarrollar enseguida.
Claro.
Y este tornero sería para
Almazora.
Almazora.
Y es 544361. Después tenemos coordinador, coordinadora para un centro de formación para Castellón. 5, 4, 8887.
Coordinador, coordinadora para centro de formación.
Sí. Conductor de tráiler con lona, ruta nacional por la zona del norte.
Conductor de tráiler, ruta nacional.
Sí, zona del norte. Uh-huh. 548483. Uh-huh. Tenemos camionero o camionera para una ETT. Y aquí es imprescindible adjuntar el currículum vitae. Uh-huh. Hay que entrar ahí y enviarlo. Después tenemos también el empleo local.
El empleo local, estamos hablando del empleo aquí en Villarreal. O en la zona Villarreal-Burriana.
En este caso, aquí, lo que en este mismo, aquí en Villarreal uh-huh. está. Ahora, por ejemplo, tenemos los de Tochunitz, uh-huh. que tiene abierto las últimas plazas de un taller de aproximación al mercado laboral para mayores de 45 años, que se inicia en septiembre y dura 100 horas. Y las personas interesadas deben llamar al teléfono 964-525486 y coger cita. Uh-huh.
Vale. En este caso, Tochunitz son en Villarreal uh-huh. y empezaría en septiembre.
Sí.
¿Cuántas horas ha dicho que
100.
100 horas.
Sí, ¿vale? Es un taller de empleo.
Un
sí.
taller de empleo y el teléfono sería el 964-525-486.
Sí, eso es, para coger cita, para informarse sobre esto. Y después, bueno, me ha parecido muy interesante también una oferta de empleo público, porque realmente pues hay que abrirse otros horizontes. O sea, cuando no encuentras una cosa, pues tienes que irte a otra cosa e ir buscando uh-huh. e ir haciendo. Vale, entonces, mira, son auxiliares de administración e información en el ámbito nacional para la campaña de renta. El órgano convocante es el Ministerio de Hacienda y la entidad es la Agencia Tributaria. Y la selección de personal laboral para la contratación fija. Y hay convocadas 488 plazas y 29 para con discapacidad, para gente
con discapacidad.
Con discapacidad. Entonces me ha parecido muy interesante también pues que tengan en cuenta este tipo de ofertas, porque
o a lo mejor alguien puede en un momento dado estar trabajando pues no sé, de agricultor, de panadero, y se puede ir preparando también para poder acceder claro. a ese tipo de trabajos, porque a lo mejor está más preparado o quiere claro. Dar un salto en su vida, que no pasa absolutamente
claro,
nada,
no, para nada. Cuánta gente conozco que resulta que tienen, que son auxiliares administrativos con uh-huh. todos los estudios, con todo lo que se necesita, y en cambio están en la hostelería o están en otros puestos.
Que o a lo mejor cuenta. Alguien que no ha ejercido nunca, que esto posiblemente sea casos en mujeres.
Muchísimo.
Que no han ejercido nunca, que se han dedicado, bueno, terminaron sus estudios, se quedaron en casa, tuvieron sus hijos y ahora,
claro.
que ya tienen a lo mejor 45 años, dicen, oye, pues mira, ¿por qué no opto a este tipo de trabajos?
Claro.
Y de alguna manera una mujer con 45 años tiene toda una vida por delante y se desarrolla
claro, por supuesto.
Ella de alguna en el ámbito laboral, que no se ha desarrollado porque ha tenido que atender a su familia, que me parece genial. O sea, la mujer que decide quedarse en casa y atender a su familia es completamente respetable. Pero que luego hay este tipo de opciones,
sí,
como la que acaba usted, claro. como la que acabas tú de leer, sí. que están muy bien.
Sí, todo es muy bueno. Y luego también he visto otra cosa que me ha parecido muy interesante, que es una oferta de empleo que es innovación en la industria 4.0. Y esto es para personas con formación técnica y es para desarrollar proyectos en tecnología 4.0. Y aquí dicen que quieren ingenieros, ingenieras informáticos, electrónicos o en telecomunicaciones. Esto me parece también muy interesante. Hay
es
mucha
el futuro.
Gente. Es que es el futuro. Sí, justamente.
Porque de alguna manera o de todas las maneras, de la comunidad, o sea, en este momento, el dinero que va a venirnos es precisamente para fomentar ese tipo de,
claro.
de empleos. O sea, vamos avanzando hacia una tecnología de.
Sí.
Y esas serán las. Los empleos del futuro.
Exactamente, claro. Y hay mucha gente que realmente tiene muchísima más preparación de la que de la que piensa que tiene, y en cambio estas cosas, pues como no las oyen o no están tan en la calle, pues las dejan un poco pasar. Pero es importante que se sepa, ¿no? Uh-huh. Que realmente hay oportunidades. Solo hay
se
que...
va a apostar mucho por las nuevas tecnologías.
Muchísimo, ¿eh? Es que es el futuro, es que es la... saldremos con las tecnologías.
Pero no hay que olvidar y hay que ser conscientes de que agricultor, electricista, sí. Técnico de ascensores, camarero, jardinero, comercial, tornero, conductor, todo ese tipo de empleos siguen estando.
Sí.
Y no van a desaparecer nunca.
No.
Es decir, que con más o menos formación, pero no por eso menos importantes, ¿eh?
Por supuesto, lo que pasa es que si bien es verdad que ya sabes, ahora las tecnologías cómo están adelantando. Uh-huh. Un camarero ahora, por ejemplo, tiene que tener un nivel pues bastante...
De idiomas, por supuesto.
De idiomas sí, pero de informática también.
También, porque es cierto que ahora...
Se estables ahí.
Eso es. Es cierto que ahora además, como la carta tampoco te la dan, que tiene que ser claro. Todo digital, de algún, pues
claro.
Eso, hace falta que... Pero... tampoco, eso no me preocupa porque es que ahora un niño con 2 años te maneja un móvil,
sí, sí.
Que es un gusto.
Sí, sí.
María creo que quería intervenir. ¿Me habías levantado la mano? No. ¿Estás de acuerdo con lo que estamos diciendo? Vale. Entonces no hace falta que abramos el micro a María porque evidentemente lo que pasa es que antes me había levantado la mano y creo que a lo mejor alguna duda que te hemos aclarado. No, tampoco. Es una chica que ya sale, sí. Ya cuando ya ha salido al mundo. Sí, sí, sí.
Era simplemente porque una de las que había dicho me había llamado mucho la atención, uh-huh. Que era la última que has especificado, que era la del futuro para hacer innovación y tal. Esa, simplemente por eso te había levantado.
¿Te das cuenta? Sí, la edad como manda. Es decir,
totalmente.
Entre nosotras, que tenemos una edad muy, muy similar a la edad de ella, que ella sí que cuando hablas de estas tecnologías se le enciende la luz.
Claro.
Sin embargo, nosotras seguimos pensando que hacen falta todos estos empleos que has dicho al principio,
sí.
Porque todo esto aún funciona, todo esto es el que mueve la economía en este momento. Es
sí,
como
sí.
La economía se tiene que seguir manteniendo y por lo tanto todos estos empleos tienen que seguir y tienen que empezar todos los demás empleos a ir
evolucionando y a ir hacia este sentido. Es importante. Uh-huh. Y el contacto para esta oferta de empleo. Dice correo-olaya.muñoz@upintelligence.es.
Uh-huh.
Vale, es un correo electrónico, es para la institución UP Intelligence.
Sí, pero seguro que en cuanto lo pongan le saldrán muchos
sí.
Más datos.
Yo creo que es un buen momento para que la gente pues empiece a buscar trabajo en este tipo de ofertas.
Lo hemos tenido repartido, hemos tenido ofertas de empleo por toda la provincia de Castellón, también tenemos que el conductor de tráiler de ruta nacional,
sí.
Y como hemos dicho antes, la gente que quiera informarse más, que lo vuelva a oír,
sí.
O también, Inma, recordar que estás disponible
sí.
Al teléfono, ¿nos lo recuerdas?
Sí, 655 450 989. Somos la asociación de Aturach.
La asociación
de Aturach de Villarreal.
655 450 989. ¿Y horario para cita previa?
Me pueden llamar cuando quieran.
Vale, o sea, el teléfono está disponible en horario habitual de trabajo,
sí,
todos
sí,
los días.
Sí, sí. Y para venir serán los jueves de 11:30 a 1:00.
Muy bien. Inma, pero tú la semana que viene vuelves y nos cuentas más
sí,
ofertas de
sí,
empleo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aún porque las dejo un poco diciendo, bueno, pues voy a coger para la semana siguiente, voy a parar aquí porque si no, aquí llenamos el programa. Hay mucho trabajo.
Pero de todos modos, como pueden llamarte y preguntarte
sí.
Si de su profesión tienen empleo, o
claro.
Sea, llamando al teléfono también pueden preguntarte a nivel privado sobre
claro.
el empleo de cada uno, si hay alguna oferta.
Claro, ¿no? claro.
Pues Inma Cerdá, muchas gracias por haber
gracias.
Estado y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Thank you. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ahora los sábados Mediterráneo será todo corazón. Todos los sábados con Mediterráneo, la revista Lecturas, la revista del corazón más cotizada, la revista con las noticias más exclusivas de los famosos y de la prensa rosa. Lecturas, la revista con los mejores consejos y blogs de belleza, estética, moda y gastronomía. Mediterráneo y Lecturas somos la pareja perfecta. Mediterráneo, tu periódico, el periódico de la provincia de Castellón.
La COVID va a acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem! Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
Des d'Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor. Calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Llevan hacia ti y no sé cuál es de seguir.
I ara anem a parlar dels centres CEDES. Què és això? Bueno, pues tenim al telèfon a la tècnica en creació d'empreses, Elena Esteve. Molt bon dia, Elena.
Hola, molt bon dia, Susana.
N'hi ha una estratègia, no? Una estratègia provincial per al foment d'empleo, l'emprendiment i la promoció econòmica, no?
Exacte, així és. Des dels centres CEDES, de nostres actuacions, se planifiquen dins d'aquesta estratègia tot el que fem, poden encontrar aquella persona que estigui interessada en este document. Ui, Susana, podem tornar a començar? Que m'he ficat molt nerviosa.
Estem en directe, Elena, no te poses nerviosa. Saps
no
què passa? Sí.
No
pot. Elena, mira, jo si vols vaig dient on estan els centres CEDES, ¿vale? I tu després continues. Mira, per al que vulgui informar-se, els centres CEDES estan en Morella, en el Paseo Hostal Nou, també el tenim en Albocàsser, en la calle Casimiro Melià, també tenim un altre en Llucena, en l'avenida Fernando Leó, en la Vall d'Alba i en Segorbe. En concret, Elena, tu estàs en la Vall d'Alba, no?
Exacte, així és. Jo estic en el centre de Vall d'Alba i, bueno, estem tots els centres connectats i encara que, com podeu veure, estem en municipis de zones rurals, tot el que fem i tots els serveis que oferim estan oberts a qualsevol persona de tota la província de Castelló, ja que són uns centres que depenen directament de la Diputació de Castelló.
Sí, en este cas ens cridava un poc l'atenció perquè és veritat que estan en zones molt rurals, però en zones que estratègicament necessitaven aquest tipus de puestos per a aquest emprendedurisme que n'hi ha, i sobretot l'última campanya, que és la que parlem d'emprendedurisme, o sigui, d'empleo en femení, ens pogueràs dir més o menys de què va esta oferta que n'hi ha per a que la gent sàpiga com fer-lo, això.
Pues vos conté, dins de tots els serveis que tenim per a emprenedors, tenim un programa que estem desenvolupant des de fa quasi 10 anys, pràcticament des que vam obrir els centres, que se diu Emprendre i Dirigir en Femení. Uh-huh. Aquest programa el que vol és crear una xarxa de dones, tant empresàries com emprenedores, uh-huh. possibilitant-los espais de trobada, no? On puguen conèixer, compartir experiències i no sentir-se soles en el món de l'empresa, on moltes vegades pues, la figura de la dona empresària pues, no està ni molt valorada, ni se coneix molt, i també pues, avui en dia pues, és veritat que n'hi ha que compaginar aquest càrrec de responsabilitat pues, en altres càrrecs normalment familiars que malauradament que pues, encara no tenim aquesta igualtat de la que tant parlem, no? Entonces, pues, sobretot això, espais per a que s'encontren, per a que parlen, i després també el que fem és actuacions concretes dirigides especialment a dones, en el que pues, ja tratem temes empresarials que entenem que poden ser de l'interès d'aquestes dones.
Clar, perquè si parlem de que d'alguna manera és pegar aquesta espenteta perquè la dona empresària doni el seu primer passet, estem parlant de que serien de les que es comencen, però n'hi ha dones empresaris que porten temps ja en el món empresarial i que malauradament no han tingut aquest recolzament que ara en estos centres sí que els podeu donar, no?
Exacte, així no és. El nostre fort moltes vegades està en la part de formació, no? Que pues, a través treballem molt tot el que té que veure en lideratge, tot el que té que veure en empoderament, però també parlem de temes empresarials, com temes de màrqueting, uh-huh. o temes de seguretat, per exemple, hem fet fa poc un taller de ciberconsell. Vull dir jo que treballem tots aquests aspectes empresarials de forma transversal i moltes vegades pues, donant els coneixements per a que puguen després aplicar als seus negocis i que siguen pues més competitius. Uh-huh. Sempre tenint en compte pues esta transversalitat i treballant des de la igualtat de gènere, pues, a través de ficar uns horaris que entenen que es venen millor, escoltant-les i treballant des de unes altres metodologies, pues, perquè quan ens juntem les dones pues, les coses funcionen d'una altra manera.
És cert. De fet, en la Unió Europea ha sigut la canceller Merkel la que d'alguna manera ha fet que tots tinguem un poc de seny i que arribaran a un acord, no és així, Helena? Ha sigut una dona.
Normalment les dones pues, tenim aquest caràcter més conciliador, també pues, treballem moltes vegades més des de les emocions i en moments com aquests pues, també pues, és important no deixar això de banda i que les empreses no siguin només números, no? Que també tinguin en compte una responsabilitat social i que també pues, vagin per ahí. I això les dones pues, ho estem fent des de sempre i sabem fer-ho molt bé.
En qüestió d'emprendedurisme, n'hi ha dones, n'hi ha moltes dones en l'àmbit rural que tu en el temps que portes en els centres CEDES has vist que s'han anat consolidant?
La veritat és que sí. Moltíssimes dones que han començat de zero, moltes professionals joves que arranquen després d'acabar la carrera en la seva carrera professional, uh-huh. altres dones que agarren negocis en traspàs d'altres persones i el que diem ja, moltes dones molt valentes que fa molt de temps que estan davant de les seues empreses i que també pues, són un exemple per a aquestes noves dones que també comencen de zero. Entonces, juntar-les sempre és de profit i acaben aprenent les dues, no? Tant les persones emprenedores, que moltes vegades en alguns aspectes pues, no coneixen encara el món de l'empresa, però també tot aquest aire fresc també es va molt bé per a les dones empresàries que fa molt de temps que estan en el seu negoci, senten coses noves, coneixen tecnologies noves i tota aquesta red de contactes que després es pot servir a d'elles per a tindre pues, col·laboradors, clients, proveïdors, pues, també és una que funciona molt bé.
Altra cosa que també m'agradaria saber és si el lideratge de direcció que pot tindre una dona, com en un centre CEDE, què li pot aportar per liderar un projecte en grans mires, és a dir, en quant a tindre ja no un xicotet negoci, sinó en quant a ser la líder d'un gran projecte en un centre CEDE, te indiquen, te recolzen, t'ajuden, què podem anar a buscar a un centre CEDE per anar per aquesta via?
Pues a veure, tenim, en el nostre equip tenim un coach i el que normalment solen fer és treballar aquests temes en grup, perquè un a un pues, és molt complicat perquè les metodologies aquestes no funcionen tan bé. Uh-huh. Entonces sí que fem grups reduïts on se treballa molt en els aspectes personals de les persones. Primer, cada un té que tindre les coses clares dins d'ell, no? Treballar tots aquests aspectes que te fan ser millor com a persona, però després poder ser millor com a líder. I a partir d'ahir ja començar a treballar pues, tot el que té que veure en gestió d'equips, tot el que té que veure en resolució de conflictes, de tot això pues, anem fent monogràfics o inclús pues, ho integrem dins de cursos més genèrics.
Sí, perquè, clar, el que volem és tindre un emprendedorisme en èxit, perquè jo no sé si totes les dones te diran el mateix, jo com a dona i com a directora d'esta casa tinc que dir-te que quan una és dona té que demostrar... com que és dos vegades, almenys el doble, la validesa a l'hora d'emprendre el lideratge d'una empresa. No sé si se troben en aquest problema.
Moltes vegades sí, però també t'he de dir que les dones que estan ahí saben fer-ho molt bé. I ho fan des de una altra perspectiva, no? Uh-huh. Des d'un lideratge autoritari, sinó potser des d'un lideratge més col·laboratiu, on s'escolta més a les altres persones, on se busca arribar a acords en lloc d'imposar coses. Això jo penso que és algo que les dones porten dins i que el que fem és intentar pues, que vegin que ells és el camí en lloc de voler imposar-se i seguir uns altres models pues, que no tenen sentit més que res quan són perquè són artificials, no? Entonces, treballem uh-huh. molt des de aquest tipus de lideratge.
Sí, en aquest cas, si dirigis en femení, és com que feminises. És dir, no mos servís aquest model de jefe en autoritat, sinó que se'n va cap a un altre model, no? És el que vosaltres aconselleu?
Exacte. Uh-huh. És el que normalment estem veient que sol funcionar millor. Perquè és el que tu dius, l'altre al final és anar contra una mateixa fent coses que a lo millor no sents o que no te sents a gust fent-les i al final això pues, també es veu en la teva empresa quan tu no estàs fent les coses com tu creus. Que des d'ahir sempre hi ha excepcions i cada un té el seu model de lideratge, però nosaltres el que treballem és més per aquestes vies. Mm-hmm.
També els ajudeu a, bueno, a fer tallers de com i a on poden comercialitzar cada producte, no? Com vendre també les xarxes.
Mm-hmm. Mm-hmm. El que tenim, ja també fora d'aquest programa que és només per a dones i que les actuacions van dissenyades i són exclusivament per a elles, tenim moltíssima altra formació en els centres sedes que està oberta pues, tant a dones com a homes i que podem vindre. No? Tota aquesta formació la tenim estructurada en diferents àrees i treballem fent cursos de temes de gestió administrativa, de temes de màrqueting, de temes de comunicació, de habilitats, també fem temes de digitalització i un poquet la idea és això, no? Que pensem que la formació en el nostre empresariat és important i que quan més formats estiguen, pues millor després podran aplicar les coses en les seves empreses i més competitives seran. Entonces, tota aquesta altra formació que tenim fora de lo que és este programa, que és molt ampla, que és tota gratuïta per a les empreses de la província, pues també la tenen oberta i al final és això, que se vagin formant i també és molt important en aquests cursos que fem el que diem, no? Del punt de trobada, on se coneixen altres empresaris, i això també, pues, al final és important conèixer les persones que tens prop, les empreses que tens prop, si volem dinamitzar el que és l'economia local. Tot uh-huh. això, pues, a través d'aquestes formacions també és un extra que aconseguim.
Uh-huh. A partir de setembre es començaran les formacions presencials, no?
Exacte. La nostra idea és començar a partir de setembre algunes formacions presencials en tots els centres. També és de veure que en aquest temps que hem estat confinats hem adaptat la nostra formació per a que pugui ser també en format online. Uh-huh. Molta formació online i que han vist que també funciona bé. Entonces hem volgut mantindre també aquest format i anem a fer tant cursos presencials com semipresencials, on hi haurà sessions on la gent sí que té que vindre al centre, pues sobretot per a conèixer els companys i per a que no se perdi aquesta part personal, però després hi haurà altres sessions que podran seguir-se des de casa o des de l'empresa de forma online. En concret, en Valldalba, en temes empresarials, pues anem a fer un curs el 28 i el 30 de setembre, que uh-huh. és com i on comercialitzar el teu producte, i també un altre que comença el 14 fins al 23 de setembre, que és per a dissenyar el pla de màrqueting digital d'una empresa. Com te comentava, són tots cursos gratuïts i estarem encantats de que s'apunte qualsevol persona, qualsevol empresa que pensi que això pot ajudar-lo.
Uh-huh. Helena, si te pareix, nosaltres anirem parlant de vés per mantindre informada la gent de tot aquest treball que està fent els centres CEDES, i anirem parlant cada setmaneta i vas informant-nos de tot això que anirà posant en marxa a partir de setembre i de lo que no s'ha parat o que s'està fent encara que siga via online, no?
Exacte, sí que és veritat que...
Ah, se'ns ha tallat la comunicació. Ara s'ha tallat, vale.
Tenim atencions ja en els centres, la gent pot vindre, una emprenedora pot vindre aquí a quedar-nos i quedar, sempre en cita prèvia, això ja ho hem reprès, i pues, també tenim l'opció de fer-ho de forma telemàtica a través de videoconferències, pues, si algú pues, no li ve bé pujar a algun dels nostres centres, també estem oberts a aquestes noves tecnologies que gràcies al Covid pues, hem posat aquests nous serveis en marxa i també pues, faciliten a les persones que no estan tan prop pues, el poder tindre també prop estos serveis que oferim.
Elena Esteve, tècnica en creació d'empreses ahir en el centre CEDES, concretament en la Vall d'Alba, la podreu trobar a d'ella. I recordeu que està en el carrer Via Augusta sense número, en la Vall d'Alba podreu parlar en ella, si voleu personalment, o si no, posa-se en contacte en ells de forma telemàtica. Moltes gràcies, Elena. Xerrem quan tu te vinga bé i anem informant als oients d'aquestes coses que són per a la província Aguaia de Mayo.
Pues moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai i poder apropar tot el que fem a la ciutadania, perquè al final espera d'ells i sense ells tampoc no té sentit el que fem.
I tant.
Així que encantats d'estar en vosaltres.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia a tu. Adéu.
Estás a la 92.2 FM.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benifala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
I ara també tenim amb nosaltres la vicepresidenta de les Corts, Maria José Salvador. Molt bon dia, Maria José.
Hola, molt bon dia.
Maria José, tenim algo que ens preocupa prou en este moment, i són estos brots que n'hi ha. Per això ens agradaria saber com va, com tenim allò dels rastreadors en este moment.
Bueno, en primer lloc és que no podem donar-li ni una mínima treva al virus, perquè el virus continua fora, continua al carrer, continua podent-se transmetre, i per tant hem de mantindre pues, cura i complir pues, totes les mesures que se'ns indiquen de portar les mascaretes, que són obligatòries en espais públics, mantindre la distància social, llevar de mans. Per tant, pues, hem de continuar en les recomanacions. Crec que és important que assumim tots la responsabilitat individual que tenim, no ens podem relaxar, i especialment ara pues, els rebrots pues, estan produïts especialment en un sector de població més jove. La mitjana de contagiats en aquests moments està entre 20 i 40 anys. Uh-huh. Molts d'ells són asimptomàtics, i per tant hauríem de pensar que malgrat que ells són asimptomàtics i que isen i que estan en contacte amb altres persones, ells poden ser asimptomàtics, però poden contagiar pues, als seus pares, a les seues mares, als seus iaios, iaies, i per tant,
clar,
de tindre molta cura. És cert que en aquests moments el govern valencià pues, està més preparat per detectar el virus, per aïllar i per protegir la població, especialment pues, per la contractació dels 1.000 rastrejadors. Podem arribar a contractar 1.200. Concretament, som un exemple, la Comunitat Valenciana, en el procés de traçabilitat, perquè inclús pues, tenim 8 vegades més rastrejadors que la Comunitat de Madrid. Tenim un rastrejador per cada 4.500 habitants.
Uh-huh.
I això pues, també és una mostra de la gran aposta per part del govern valencià, del govern del president Puig, per la sanitat pública. Es fan, hi ha capacitat per a fer 14.000 proves diàries de PCR. També es fa anàlisi de les aigües residuals, perquè també a través d'esta via es pot detectar si hi ha contagiats en determinades zones en els municipis. I després, pues, des del punt de vista del material que ens hem proveït durant aquest temps, pues, hi ha material per a donar cobertura als pròxims 6 mesos. Hi ha 400 nous respiradors, i recordar, com ja vam indicar durant l'estat d'alarma, pues, esos 3 hospitals de campanya en el seu conjunt, 1.200 llits, uh-huh, per a poder donar resposta. Esperem que no sí, es tinguem que fer ús, però per a poder donar resposta si la situació pues, es complicarà més.
Mm-hmm. En aquest cas, hem de tenir una relativa tranquil·litat, però a mi m'agradaria també que vostè me parlara o me diguera la seva postura davant d'esta polèmica que n'hi ha ara de lo de l'oci nocturn. Vostè on està? A favor de tancar-lo, a favor de deixar-lo que continuï l'oci nocturn?
Bé, jo crec que hem d'assumir tots ser responsables. Crec que ens podem contagiar en qualsevol moment, en uh-huh, l'oci nocturn, i quan anem a la platja, uh-huh, posem la mascareta i ens posem juntes les toalles en els veïns de la finca o sí, en els amics i les amigues, en la pandilla. Vull dir, el risc és el mateix. Per tant, el que penso és que hem de fer una crida a la responsabilitat individual. Pense que el sector de l'oci nocturn ha fet un gran esforç, igual que tots els sectors, per a garantir mesures de seguretat perquè se puga gaudir també pues, de l'oci, de poder anar a sopar, de poder anar a prendre després unes copes, per a compartir un espai de temps després de tant de temps confinat. Mm-hmm. Però com deia abans, no pot tindre cada persona una policia darrere. Hem de ser tots responsables. I la responsabilitat l'hem de portar des de que ens alcem del nostre llit fins que ens tornem a agitar.
Uh-huh.
I en aquest sentit crec que és millor que la gent estigui en espais que tenen una normativa, que la complissin, que tenen uns protocols de seguretat, que si tanquen aquests llocs d'oci, la gent continuarà així i ho farà en espais com el Botellón, sense ningú tipus de control, uh-huh, sense ningú tipus de protocol, i sense que hi hagi unes mesures de seguretat. Per tant, pense que com tot, no hi ha que, crec que no és positiu que ara se demonitze el sector de l'oci nocturn, perquè pense que al final tots els establiments, tots els àmbits han posat les mesures i els protocols de seguretat per a que puguem gaudir en seguretat d'aquests espais, però jo apel·le a la responsabilitat individual de les persones. És cert, la setmana que ve, per exemple, anem a ratificar en el ple de les Corts el decret de sancions per no portar mascaretes i no complir les normes. Crec que és lamentable que tinguem que arribar després del que hem passat a que tinguem que sancionar a la gent per no complir les normes en algo que al final el que estem és garantint la salut de les persones, de la nostra salut, del nostre entorn. I al final pues, jo sí que reflexione i pense que arribar a l'extrem de tindre que sancionar perquè te diuen que apliques una mesura per la teva salut i no ho fas, pues, la veritat és que diu molt del tipus de societat en el que vivim. Sé que no és la majoria i per tant el que tenim que fer és complir les normes i d'alguna manera pues, insistir en aquesta qüestió i millorar si cal. Pues, després jo crec que també tots estem en un escenari que no té precedents i, per tant, si hi ha qüestions que n'hi ha que millorar o que n'hi ha que reforçar des del punt de vista de garantir una major seguretat, pues fer-lo. Però jo, en principi, penso que tots els àmbits, incloïts els de l'oci nocturn, pues, han fet un gran esforç. No podem oblidar també els llocs de treball que se generen, la necessitat de que econòmicament no podem parar el món i com anem a estar fins que hi hagi una vacuna en aquesta situació, tots hem de ser responsables. Jo vull pensar que som responsables, que som solidaris, que sabem el que suposa per a les persones que han tingut que baixar la persona dels seus negocis i que ara que l'han començat a pujar, pues, per el nostre comportament individual de fer-ho mal, pues, aquestes persones tenen que baixar la persona dels seus negocis i de la seva economia familiar i de la seva subsistència.
Per tant, vicepresidenta, vostè aposta per no parar l'economia, és a dir, tinguem sentit comú i no parem l'economia. També recolzar a aquest sector d'empresaris que ha fet una gran inversió per a poder seguir treballant.
Exactament. Lo més important, com sempre, és salvar vides. I després, evidentment, salvar els llocs de treball. En aquests moments, la gran part de responsabilitat la tenim cada persona, cada individu, en complir les normes, en anar en mascareta, mantindre la distància, no compartir begudes, una mateixa beguda a diverses persones, no abraçar-nos, no suquejar-nos, no? Totes aquestes qüestions, lamentablement, ara, si no és en un àmbit de convivència, no es poden fer, perquè posem en risc la salut. Aquest sector econòmic ha fet molt d'esforç per a poder complir les normes, ho estan fent. Si hi ha que reforçar que se garantisca el compliment de les normes, doncs n'hi ha que fer-ho, però sobretot jo soc partidària d'apel·lar a la responsabilitat individual, perquè això no és una qüestió d'una setmana ni de 15 dies, anem a estar un temps que tenim que conviure en aquestes noves normes i jo crec que som una societat madura com per a poder-ho fer.
Sí, al final acabarem incorporant les nostres vides. Jo pense que el que teníem era una falta d'hàbit i al final, a poc a poc, anirem adquirint aquest hàbit. Si té que ser, en principi, pues, en sancions, bueno, pues, poquet a poquet, però vaja, jo, per lo que veig en el meu entorn, n'hi ha prou responsabilitat.
Sí, des de luego.
Algo que, bueno, que celebrem és estos pactes de reconstrucció, tant en Generalitat com en les Corts. Com van estos pactes de reconstrucció?
Pues la setmana passada es presentava el pacte per la reconstrucció, el pacte als SEMNOS, per part del president de la Generalitat. Este pacte va dirigit pues, a la reconstrucció i a la recuperació de la comunitat valenciana després d'una etapa tan dura com va ser l'estat d'alarma, la situació de pandèmia mundial que, com deia abans, pues, tantes persones van tindre que pues, tancar els seus negocis, els seus comerços, vam aturar la economia com no podia ser d'una altra manera perquè hi havia que prioritzar la salut de les persones i, per tant, és positiu que junts el sector econòmic, la societat civil, sindicats, associacions empresarials hagin recolzat aquest pacte per la reconstrucció del govern valencià, que té tres vessants, la social, l'econòmica i la política, i que hem de caminar, són 400 accions estratègiques que van encaminades pues, a una comunitat més verda i sostenible, una comunitat més digital i innovadora, més protectora i inclusiva, i sobretot que pugui generar llocs de treball per a garantir un major benestar. L'aliança ha transcendit el que és l'àmbit de la institució de la Generalitat Valenciana, perquè, com deia, és un acord en el que estan implicats els sectors econòmics i socials i els empresarials, i també es persegueix una aliança institucional de la Generalitat, en les diputacions, en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, uh-huh. en una mirada específica als municipis d'interior, perquè cal també posar una mirada específica en aquests municipis perquè tenen les seues singularitats, i una aliança també en les quatre grans ciutats, Alacant, Elx, València i Castelló, uh-huh. per un avanç social, sobretot sense partidismes, que ara no toquen els partidismes, sinó que toca l'interès general i posar-nos a servei de la ciutadania.
Uh-huh.
Este és el pacte del govern valencià, i per una altra banda, les Corts Valencianes també se va constituir una comissió per la reconstrucció que ha estat treballant tot al llarg del mes de juliol. Ha tingut una agenda molt intensa, s'han celebrat moltes comissions en l'hemicicle on han participat infinits representants de la societat civil, sindicats, empresaris, professionals de diferents sectors per a fer les seues aportacions, perquè no volíem que quedara en un acord només dels grups parlamentaris en les Corts, sinó que se volia obrir, al igual que s'ha obert el pacte de la Generalitat. En aquests moments n'hi ha un dictamen de 30 pàgines en propostes, uh-huh. i la setmana que ve, la primera setmana d'agost, que és se celebrarà l'últim plenari d'aquest període de sessions fins a setembre, uh-huh. i concretament ahir es debatrà aquest dictamen i es procedirà a la seua votació.
Satisfeta, la sent parlar i té la sensació de que aquesta volta està fent-se la feina com cal, no? Estan dirigint-nos cap a una nova societat.
Sí, jo crec que és rellevant que, d'alguna manera, la situació d'aquesta pandèmia mundial i el risc de que una circumstància d'aquestes característiques, uh-huh. a la que pensàvem que estàvem immunitzats, que això a nosaltres no ens anava a passar, i ens ha passat, hem estat tancats, confinats en les nostres cases, cosa que a lo millor unes setmanes abans o veiem a Xina o veiem a Itàlia, pensaven que a nosaltres no ens arribaria, i ens va arribar, a més, en una virulència considerable respecte, a més, als mateixos epidemiòlegs que deien que, bueno, que en hores era canviant, no? l'anàlisi
claro.
i el comportament del virus, deien que en estiu per la calor desapareixeria i no ha sigut aixina. I, per tant, doncs, hem de ser conscients d'aquesta nova realitat, i que aquesta nova normalitat, d'alguna manera, pues, també ens ha portat a accelerar alguns plantejaments des del punt de vista polític i com a model de societat i com a model econòmic i productiu i model territorial ja veníem treballant, però crec que aquesta circumstància pues, ha accelerat un poc més, ha ficat l'accelerador en què impulsem aquestes tipus d'iniciatives d'una manera més ràpida, i sobretot baix un paraigües que crec que és imprescindible, que és el del consens. Mm-hmm. El consens, els polítics i la política ha de servir per a resoldre problemes de la gent, no per a crear-ne, i per tant crec que és important que els partits polítics en aquests moments estiguin a l'alçada, sumen, treballen de manera conjunta, poden haver discrepàncies, però crec que són discrepàncies sempre salvables, i sobretot pues, que també se treballen en aliança fora, no?, en la societat civil, perquè al final hem d'estar units i junts per a fer-ho millor.
Maria José Salvador, vicepresidenta en les Corts, moltes gràcies per haver entrat, i seguirem pendents de lo que serà la primera setmana d'agost i per a sentir aquest debat d'aquestes propostes que ens farà canviar i anar cap a una societat que d'alguna manera tots volem.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Vila Real.
La COVID va a acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem! Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra. Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila Real.
Cuando suena el teléfono y escucho su voz, ¿por qué no me arreglé para la última cita? Y no usé su perfume ni me puse tacón. ¿Será que la rutina ha sido más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte. Cuesta tanto decirlo a la cara, aguanto un poco más o lo echamos a suerte, lo echamos a suerte.
I ara també des d'esta casa tenim l'honor i el privilegi de parlar amb Daniel Ramos, perquè és el primer ganader de la Comunitat Valenciana que, bueno, que farà una novilla a Guadalajara. Bon dia, Daniel.
Bon dia, Susana, com va?
Pues bueno, esperem que vagi a poc millor. En aquest sentit, vostè ja té una novilla contratada en Guadalajara. Això vol dir que la cosa a poc va arreglant-se, no?
Bueno, nosaltres enguany en la ganaderia Daniel Ramos Alfonso teníem una temporada molt compromesa, una temporada molt bonica, en la qual teníem pues, 6 novillades sense cavalls, 3 novillades picades, i una correguda de bous. Tot això a raïs de la pandèmia pues, se'n va anar tot al traste, no s'ha pogut lidiar res, però bueno, ara van i 5 cosetes, esta novilla sí que s'ha pogut lidiar, perquè esta novilla és un certamen que fan de promeses de nostra tierra, que és de les més importants que fan a nivell nacional, i bueno, en principi, pues, gràcies a Déu, pues, la novilla esta va ser el primer festeig que lidiarem en guany, en la ganadería Daniel Ramos, y sí, es en una plaza alcarreña, en Guadalajara, en Brihuega, exactamente, una plaza fija, molta, és un poble molt taurí i una plaça preciosa. I la veritat, pues, que ens fa molta il·lusió el poder tirar un poquet el pistoletazo de salida i poder lidiar el primer espectacle de la temporada.
I que siga, per a nosaltres també és un honor que siga la primera ganaderia que siga d'ací de la Comunitat Valenciana, que també és algo que s'ha de tindre en compte. Vostè està lluitant totes les dies per a que aquesta ganaderia seguís castant i, bueno, i d'alguna manera és una forma també de vendre les ganaderies de la Comunitat Valenciana, que pareix que tinguen, com dir-li, menys ajudes que tenen les ganaderies que tenen en Andalusia, no?
No, bueno, i si no és l'altre dia que vam poder tindre el plaer de poder parlar sobre este tema, pues sí, la veritat és que, pues bueno, així en la Comunitat Valenciana, sempre ho he comentat jo, és una comunitat, una no, és la comunitat més taurina d'Espanya, on més festejos se fan de bous al carrer en tota Espanya, sobretot en la província de Castelló, i bueno, pues en este cas està la meua ganaderia, que perteneix a la Unió de Criadores de Toros de Lídia, i ahí estem luchant un poc per a poder tirar endavant i poder anar lluitant per poder obrir-te un hueco, no, en este mercat tan complicat que estan els grans ganaders a nivell nacional i les grans ganaderies, i és complicat. Però per lo que parlàvem, que m'he passat d'una cosa a l'altra, per lo que parlàvem del tema de les ajudes, pues sí, la veritat que ja ho vam estar comentant, així en la Comunitat Valenciana, sobretot en la província de Castelló, en este cas, pues estem patint molt perquè, bueno, des de la Generalitat, en el govern que tenim actualment, pues bueno, mos van denegar, mos van excluir les ajudes, no han recibit cap tipus d'ajuda. Sin embargo, donem-vos compte, la setmana passada en Aragó, mentre dure la pandèmia, han aprovat, a part de la subvenció que ja van donar de 45 euros o 40 euros per vaca, han aprovat que mentre dure la pandèmia van a donar un euro per animal, sí, el que és la Comunitat d'Aragó, i és que així ja no és que mon anem als 45 euros per vaca, que és la primera ajuda inicial, així mon anem a no arribar a 25 euros per vaca i damunt no tenim continuïtat en cap tipus d'ajuda. Uh-huh. És el que vam comentar, no? que és molt difícil el poder mantindre tot això si després no se treballa i no se lidia, perquè, clar, tu dona compte, imagina't, jo de 6 novillaes i 3 novillaes picaes, 9 festejos i una correguda de bous, 10 festejos, pues si ne lidia uno o dos, pues era un milagre, era un milagre. El resto de bous, pues casi que sen bous, entre bous y novillos, pues se quedaran en la explotació ganadera, en la ganadería. Entonces, sí, eso es no recibís cap tipo de ingrés y tens que continuar mantindre lo que son els animals.
Vostè, Daniel, va tindre una reunió, perquè a més també és el president de la Unió de Ganaders de Levantes. Esta setmana passada va tindre una reunió en el president de la Diputació. Ahí va traure algun clar, n'hi ha alguna perspectiva de que se pugui aconseguir lo que vostès demanen?
Bueno, així n'hi ha un tema que està clar, que evidentment han demanat ajuda, evidentment, i els han dit per activa i per passiva que per favor que mos atenguen, que no mos deixen tirar a les cunetes i que la veritat que necessitem ajudes, no? Un poc les diputacions estan pues, per a fer tot aquest apoyo a lo que són, en este cas, pues, els sectors. Matros com a sector ganader, pues els han demanat que mos ajuden i que tinguem un tracte igualitari que poden tindre els altres sectors. Evidentment, les ajudes reals tindrien que vindre des de la conselleria, que van ser denegades i excluïdes, però la conselleria pues, va passar la pilota a les diputacions. La Diputació de València sí que ha fet una primera ajuda molt més important que la Diputació de Castelló. Evidentment, allí n'hi ha moltes menys explotacions i han pogut donar 170.000 euros. Així, en Castelló, n'hi ha moltes més explotacions i només han pogut donar 109.000 euros. Però bueno, sí que és veritat que en aquesta reunió vam parlar de que anem a presentar un informe econòmic dels costos que tenen real una explotació ganadera, perquè volem treballar en ells colze a colze per a que traguem una nova línia d'ajudes als ganaders de la província de Castelló, no? I els anem a presentar un informe econòmic dels costos reals que té una explotació perquè ells puguen defendre-ho cara a qualsevol puesto. Va ser una reunió prou llarga, va ser una reunió molt interessant i la veritat que no te puc dir si ha sigut fructífera o no, perquè tenim que acabar de veure els resultats que donaran. Però bueno, el que sí que està clar i que és veritat, que en aquestes ajudes que han modificat el crèdit, que se va aprovar l'altre dia i que mos es començaran a arribar a partir del dia 8 de setembre, en aquestes ajudes no donem els ganaders de la província de Castelló ni 15 dies menjar els nostres animals. Són ajudes irrisòries. si no tenim un apoyo més firme i més clar per part de l'administració, en este cas per part de la Diputació, encara que nosaltres continuarem treballant també a les conselleries i continuarem pressionant per a que sobretot no se riguen de nosaltres i ens traten per igual que els altres sectors, si no tenim unes ajudes més clares i més contundents, possiblement la gent ho estem passant molt mal, sobretot els ganaders, i possiblement pues, se farà un dany irreparable.
Daniel, esperem que siga un èxit d'esta novilla en Guadalajara, que gaudisquen, que demostren lo que és esta ganaderia que vostè té ací i que traten tant de carinyo, i quan tinga algun resultat, quan li contesten a aquest informe que tenen que enviar, espero que ens cridi i ens ho conte a tots els oients.
Sense cap problema, home, jo sempre estic a la vostra disposició i per a lo que necessiteu, ací sempre te tenim, i sobretot qualsevol mig de comunicació que apoye i que ens respete és sempre molt benvingut i és el que ens deu de fer, poder contar la realitat.
Daniel Ramos, ganader, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, Susana, un abraçat.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
A lo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. A lo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen.
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
M'hauria agradat, Maria, que ens hagués deixat una miqueta més esta cançó, perquè de ben segur que a l'alcalde de Villarreal, José Benlloc, li agrada, no?, l'Escuela de Calor.
Sí, sí, la veritat que sí.
Perquè sempre, sempre, parlant en este tono tan serio, tan dur, necessitem sentir-lo de vegades que estiga relajat, que estiga tranquil, que estiga content, no?
No, però és la meva personalitat, eh? La gent que me coneix sap perfectament que moltes vegades... també utilitze i d'una manera inconscient, No és que ho faci conscientment, però un poc la vehemència, el alçar un poquet el tono per a enfatitzar allò en lo que creus i per a que la gent tinga en compte que no estem actuant, que no estem fent un circo, com alguns de vegades volen fer, sinó que jo quan dic les coses me puc equivocar, perquè sóc un ser humà, evidentment, però li assegure que poca gent i la gent que me coneix, no?, sap que quan prenc decisions les prenc molt reflexionades, me fique molt nerviós quan les tinc que prendre si no he planificat antes i no he pensat i no he vist tots els eixos que pot dur aquesta decisió, tots els efectes que pot produir, per això me maneje. La veritat és que pensava, el que passa que en esta crisi també és veritat que m'he donat compte que també sóc capaç de fer-ho, no? Però pensava que en la tasca de bombero m'anava a ofegar. Jo sóc d'una manera en la meva formació i sempre, tota la vida, però després especialment quan vaig acabar la carrera de dret vaig fer un màster en planificació estratègica i lideratge i tal en Madrid i he donat classes jo per a universitats d'este tema i entonces sóc un cabet molt quadriculat en la estructura de planificar. Jo algo que no sapiera què va a passar o que hagi previst que va a passar me sol alterar, és algo que me sol alterar i de vegades me veu en aixina perquè, bueno, pues n'hi ha coses que no previn que puguen vindre i venen, però la veritat és que me dona compte que sóc capaç de fer les dues coses perfectament, perquè aquesta crisi del coronavirus, no?, que va vindre sense que ningú l'esperara i a més en una virulència i en un impacte tan dur, m'ha fet, pues, en un mando únic, estar des de les 7 del matí tots els dies, des del dia 14 de març així en l'Ajuntament, prenent decisions a soles, moltes vegades, ràpides, que no podien esperar, que no podien planificar, sempre intentava estructurar les meves decisions, però bueno, evidentment, si això és així, i com li dic, la meva personalitat me du especialment a planificar, a pensar en distintes hipòtesis, en què pot passar, etc., pues de vegades me veuen un poquet alterat, però senzillament és un poc una pose que intente ficar quan alguna cosa, pues, me altera des del punt de vista, pues, mental, de que no m'esperava, no? I evidentment, pues, en els últims dies, en alguns plenaris, pues, n'hi ha coses que no m'esperava, no? Uh-huh. Per exemple, el comportament de Compromís és algo que evidentment no me podia esperar en la vida, tot el que està passant, i bueno, és veritat que de vegades jo crec que no he perdut les formes en ningú moment, ni he sigut mal educat, però tal volta el alçar la veu com l'alcem alguna vegaeta i l'enfrentament entre dos regidors, pues, se puga interpretar en els mitjans o en la televisió o quan vostès m'ho senten com una espècie de calor, que vostè dir, no? D'excés calor, no? En el debat. Però no és així, de veritat. O sigui, li tinc que dir que les coses les intente reflexionar moltíssim. Estem vivint en un món, ja és un món complicat, el món que ens ha tocat viure a esta generació. No dic que no fora més complicat el dels nostres pares, els nostres avis, en altres coses, no? Però nosaltres, en aquests moments, la gestió de la informació, la gestió dels canvis, són molt complicats.
Mm-hmm. En este cas, deixem el ple a banda ja, perquè ahir vam tindre aquesta reflexió del ple. El que passa que sí que el que ha portat cua ha sigut tot el que ha dit el regidor Serralbo, de que Marçà que no se reunís, o sigui, que Marçà no se reunís en l'alcalde d'este poble. I des de que ho va dir, des de que ahir Serralbo ho va dir, m'han unflat de fotos, Però sí que tinc que dir, perquè clar, a mi me dona en una foto, m'enviaven una foto seua, a més li l'ensenye en Marçà, i jo pregunte, vale, bé, estupendo, però de quan és esta foto? Del 7 d'octubre del 2015.
Sí, però a més és una manipulació més de Compromís, és mentira.
En este cas, o sea, el 7 d'octubre del 2015 m'han dit que vostès es reunís en ell, però també m'han dit que està en el col·legi, va vindre al col·legi a Carlos Sartou i va veure, concretament farà dos mesos que ha estat en Carlos Sartou.
Qui?
Vostè ha tingut constància que ha vingut el conseller Marçà?
Però qui, ell? No. Jo no, a mi no m'ho han dit, això és la primera notícia que tinc, encara l'estan liant més. Anem a veure, jo el que vull dir des del primer moment és que des d'un punt de vista humà i sobretot de la meva experiència política d'estos anys puc entendre l'absoluta desorientació que du Compromís de Vila-real, no? Jo intento ser cada dia més empàtic i intento pues entendre'ls i comprendre'ls i aleshores no contestar algunes de les provocacions que contínuament mos fan, no? Perquè des del primer dia estan fent-les, no? I són fruit, com dic, d'una situació que hem d'intentar ficar-nos en el seu lloc. Ells han governat 8 anys en nosaltres, així en l'Ajuntament de Vila-real. Excepte estos 6 mesos que ha vengut la crisi del Covid, ells pràcticament esta legislatura fora del govern duen 6 mesos, perquè estos 6 mesos ja en la crisi, pues la veritat és que ha sigut tot molt alterat i molt complicat. No han volgut continuar en el govern per interessos electorals seus i per altres qüestions que podríem explicar-les perfectament. És a dir, mire, jo m'he fet un xicotet llistat així per a que s'entenga. Per exemple, ells saben quin problema té Vila-real en el tema de l'urbanisme. Ells l'auditoria que ens demana el Partit Popular tots els dies la tenen, perquè han estat en el govern i jo els he donat tota la informació i la tenen tota. I espere que ho respeten i que siguin capaços d'entendre-ho, no? En segon lloc, ells saben la situació econòmica i la deuda que té este ajuntament heredada del govern anterior i, per tant, lo difícil que ha sigut gestionar això, perquè ells ho patien també en les seues regidories i en el dia a dia de la nostra ciutat, no? Ells saben que mos queden 10 milions d'euros de pagar d'aquell préstamo que va traure el PP dels 20 milions. Mos queden 8 anys per davant de pagar cada any 3 milions d'euros als bancs en interessos i en amortització. Si Castelló té 135 euros per habitant, nosaltres ne tenim 507. És a dir, i ells ho saben. Tots ells ho saben perquè han governat en nosaltres. En 2018, ells saben que ens va tocar fer un pla econòmic financer i ells estaven dins del govern, van escoltar l'interventor, van escoltar els tècnics de l'Ajuntament, on es van dir que la situació de l'Ajuntament s'estava ficant molt difícil, no per culpa de la gestió d'este govern ni d'ells, que també han governat en nosaltres, no, per culpa del Partit Popular, de tots els anys de malesa en l'urbanisme que va fer, d'endeudament històric, etc. I aquest pla econòmic financer entre ells jo li puc ensenyar el document que ells també tenen, i en aquell govern se ho vam explicar tot en total transparència, dia l'interventor municipal que era imprescindible pujar ingressos, que si no pujàvem l'IBI, això en 2018, el pròxim any, en 2019, s'anava a produir, evidentment, pues una quiebra de, de l'Ajuntament, en el sentit de que ens podrien arribar a intervindre des del Ministeri i tindré que llevar l'autobús, tindré que pujar les tasses del Servei Municipal d'Esports, tindré que despedir funcionaris interinos. Ells això ho sabien quan van anar a les eleccions de 2019. I al mateix temps sabien que era la legislatura que n'hi havia que modificar el Pla General d'Ordenació Urbana. I és el que estem fent. Nosaltres a soles, el Partit Socialista i Podem, que ens està ajudant, no? Unides Podem. I tenien que modificar-lo, que això no anava a ser pacífic, que anàvem a enfrentar-nos a molts tachent, amb molts interessos en esta ciutat de solars durant molts anys, i que ara va ser un marrón pel govern que estiga. Jo m'espere ara pues, moltíssimes al·legacions, recursos als tribunals també, per intentar solucionar un empastre enorme històric que n'hi ha en esta ciutat, però que vaig a treballar i per això m'he presentat per a solucionar-lo. I si tot això era aixina, damunt faltava el virus, no? Tot això és el que ells sabien. I sabien que l'alcalde i ells, si estaven en el govern, anaven a tindre que enfrentar-se al Partit Popular en gener, en un juí que s'assentarà al banquillo l'exalcalde, el senyor Robert, i el tinent alcalde de l'Ajuntament, el senyor Ramon Tomàs Céspedes i els representants de l'empresa Piaf, per a declarar i per a juzgar unes factures falses que ells, en nosaltres, quan estàvem en el govern, un altre compromís, el compromís per Vila-real, que ara ja no existís, el compromís per Vila-real, ha hagut un compromís per Vila-real, que és el de Pasqual Batalla, el de Ochando, el de Gema, el de moltíssima gent, que especialment ha estat treballant sempre per el poble, ho ha demostrat, i si ha fet falta enfrontar-se al seu partit, el senyor Batalla se va enfrontar a la senyora Oltra en alguna ocasió pel parany i algunes coses sense cap problema, i això era un altre estil, això no tenia res que veure, no? Era ese compromís, com és el PSOE de Vila-real, que ara alguns diuen que som de dretes, ara, no? Que l'únic que té claret és una cosa, que pertany a un partit i respeta les idees d'aquest partit, però que en Vila-real té un projecte propi per Vila-real, i que el projecte propi per Vila-real no enganyem a ningú. O sigui, quan no he defensat jo l'escola concertada? Si sóc patrono de Fundació Flors, que és un col·legi concertat, i com a alcalde vaig acceptar en els estatuts, ho deia el senyor Juan Flors, quan va faltar, i en els estatuts de Constitució de la Fundació va invitar a que l'alcalde pertanyera. I jo pertany, és més, i m'he implicat i treballo allí en el patronat cada dia en Silverio i en tot l'equip i en els professors per a tirar endavant un col·legi concertat, però si és que jo no he amagat mai en la vida, li he construït en diners del poble, perquè era un conveni en el Villarreal Club de Futbol, un pavelló, el Juan Bautista Llorenç, dins d'un col·legi concertat de Verge del Carme. O sigui, ara, este titular de avui, de que el giro a la dreta del senyor Benlloc i tal, este senyor Benlloc ha deixat molt clar des del primer dia que ha arribat a este ajuntament quina és la seva idea de ciutat i el seu projecte de col·laboració entre tots i el seu projecte propi local. I ells ho han avalat durant 8 anys. Per què? Perquè era un altre compromís. Perquè era el compromís per Vila-real. Però este no és el compromís per Vila-real, este és el partit del senyor Cortells. L'actual partit del senyor Cortells, que s'ha apoderat del partit i que en aquests moments, evidentment, pues, l'únic que se dedica, jo ja dic, possiblement intenta entendre'l, i de veritat faig moltes reflexions per intentar entendre'l, i només ho entenc des del punt de vista de, evidentment, en el govern no van entrar perquè no volien ni fer-se responsables del problema de l'urbanisme, ni fer-se responsables de la situació econòmica i de lo que mos queda per pagar de deuda, ni fer-se responsables del pla econòmic financer i de pujar l'IBI, no volien fer-se responsables, ni volien fer-se responsables de la modificació puntual del Pla General, ni volien fer-se responsables de declarar, o sea, de lluitar junt a l'Ajuntament i a l'equip de govern contra les factures falses de Piaf i el Partit Popular, contra aquesta presumpta corrupció. Tot això, ells no volien ser responsables i tenien molta informació. I bueno, pues n'hi ha persones en la vida, jo no tinc dudes que si Pasqual visquera o el senyor Ochando haguera continuat, o alguns regidors més que han sigut exemples i que damunt el poble es volia, perquè és la realitat, per lo menos per lo que me conten a mi, que hagueren continuat pensant primer per Vila-real i després hagueren pensat pel seu partit, no? Però també fiquen damunt de la taula altra gent, com Mari Gràcia Molés, m'entens, que treballava pel poble de Vila-real i se li demostrava i s'enfrontava inclús al seu partit en algunes ocasions al bloc. Era típic, era una persona valenta, una dona valenta, en aquells temps de les primeres dones en política local, així i tal. Ha hagut un compromís i un bloc i un i bueno, que ha sigut una cosa i en aquests moments és absolutament la contrària, no? Però la contrària tal volta per aquesta desorientació, és a dir, què fan?
Unides Podem ha decidit entrar, que mai havia tingut un regidor i està assumint la responsabilitat de tot això que els dic, de lluitar contra la corrupció del PP, d'ajudar-nos en la modificació de l'urbanisme, de tirar endavant per pagar la deuda, de pujar l'IBI, que no han votat a favor i tenien dret a no fer-ho perquè acabem d'entrar a l'Ajuntament i moltes coses tampoc les coneixen i la realitat, però se van abstindre, no? Ells van votar en contra, Compromís va votar en contra de pujar l'IBI, que té els papers de tots els tècnics municipals que els diuen ben clars que si no se pujava, però no hi havia recursos i no estem malgastant en res, anàvem a tindre un problemón i el problemón anava a ser pitjor, no? Jo crec que ells són les raons que la gent que saber en sa casa, no? I com tot això ells ho saben, ja han pres una decisió que ara no saben com redirigir-la. Quin paper fan ahí? Com se donen a conèixer? Perquè coneix algú a l'actual equip de Compromís? Si en 8 anys l'han canviat 6 vegades. Uns perquè se presenten i prefereixen anar-se'n a un càrrec a medrar o a cobrar més que quedar-se en el poble. Altres, quan existeix l'oportunitat, fugen cap a València, alguns. I mira que els estime molt alguns d'ells. Jo, per exemple, tinc una amistat i me pareix una de les persones més vàlides políticament i a la que li agraïsc tot el treball al meu costat i que va ser fonamental pel canvi en Vila-real, jo ho diré mil vegades, no? I que parlen ell algunes vegades i li doni ànims i en tota la situació difícil que estem vivint, que és Alberto Ibáñez. Però, evidentment, ells, cada un defen els seus interessos en aquest sentit. El Partit Socialista som els mateixos. Ens van presentar en Vila-real, van plantejar un projecte, tal volta això la gent si ho veu en el carrer. I ho ha de veure. I serà que algú pensarà que a mi no m'han oferit càrrecs? Per primera vegada en la història el Partit Socialista governa en tots els puestos? En tots els puestos? En València, en Madrid... I estic així. Estic així menjant-me marrons de l'urbanisme, del pla general, de la situació econòmica, de lluitar contra les factures falses... Jo en el mes de gener tindré que anar a declarar ahir al juzgat, en un judici que durarà 6 o 7 dies, defendent el poble de Vila-real per no pagar 600.000 euros de factures falses. I ells a què se dediquen? A enredar, a intentar tindre protagonisme perquè coneguen a la gent, perquè, claro, ja de l'equip este, el senyor Cortés du en 8 anys, en 8 anys de projecte, que no és res en una ciutat. El senyor Cortés du 2 anys i mig, ho va recordar l'altre dia, i ell no vol ser responsable de res de lo que hagi passat antes, perquè el Partit Compromís ja no és el seu partit, ell és un partit nou ara, no? Ni siquiera és capaç de ser leal i de defendre tot el que el seu partit ha fet i ficar-ho en valor, perquè jo ho he de ficar en valor. És que sense Compromís Vila-real no seria avui això, el que és. Tots hem contribuït i hem treballat a que siga així, no? I els altres dos, pues una xica té que entrar ara, que encara no ha pres possessió, que jo no la conec personalment, i Maria Fajardo, pues, que ara la conec personalment des d'esta legislatura i tal, però que du 2 dies també. És normal això? En un projecte no, polític?
Passa,
és normal? Claro.
El que passa, alcalde, és que vostè està en el pleno, però vostè no està sentint el pleno. Vostè ha tornat a sentir el pleno?
No, sóc incapaç, de sobretot de veure satores. I sóc incapaç inclús perquè li dic en sèrio que de vegades... Jo tinc certa vergonya ajena, inclús de la meva actitud. Li ho dic sincerament, li ho dic públicament.
Mire,
perquè de vegades jo si me veig no me trobe còmodo. Perquè sap que no sóc aixina.
Això és el que jo volia dir-li. Mire, jo vostè l'ha conegut quan estava en l'oposició i quan vostè no podia parlar, no el deixaven parlar. És que no el deixaven parlar, jo això ho he vist. Clar, després ho està governant i té el pes que té ahir damunt i té que anar sent, perquè a més vostè té que anar a declarar, van a sentar-lo, té un mogolló de problemes i és aixina, però quan vostè contesta, com té la paraula i està en posició de la paraula, és com que la persona que està preguntant li se sent agredida.
Però això no mos ha passat mai a ningú regidor, i mira que n'han passat per l'Ajuntament de Vila-real, i sa persona que l'únic que veu cada vegada que parles i fas un debat polític, etc., és agressions a d'ell, perquè no és només quan li parle jo, el senyor Cortés quan li parlava a Serral Boadir li deia m'ha agredit vostè, m'ha dit... És tot el món. O sea, ell no interpreta mai que res de lo que se li està dient se li diu des d'un punt de vista de la defensa de les teues idees i del teu projecte, però vostè creu que jo tinc algun problema personal amb el senyor Cortés? Unes xorraes que he vist en les notes de premsa que no hem sentit mai en ningú partit en este poble. Odia Compromís, odia regidors de Compromís. Bueno, veia per ahí en la premsa avui el tema de ficar-se als atacs a regidors de Compromís, perquè jo no he atacat a ningú regidor de Compromís, jo a la senyora Fajardo, ni a la Tachica, ni a
sí,
Sancho.
Però
ell és el que està fent de portaveu del seu partit en aquest moment, que vol que no li contestem, Claro.
Sí, lo únic argument és que el moderador no pot entrar en el debat.
Però això és mentira, anem a veure. Això és una gran mentira que ell, no, ell vol intentar imposar aquesta idea perquè dins dels... Però si ha anat al secretari nou, a l'antic ja va anar 20 vegades al despatx. Ha tornat a anar al secretari nou, que l'altre dia m'ho va dir el senyor secretari, el nou, i me va dir, m'ha venido a preguntar i tal, i le he dicho bien claro que puedes intervenir cuando creas conveniente. No hay ninguna limitación en cuanto a tu intervención. I ell diz, ei, vol que siga il·legal, perquè a ell li molesta que és de més... no ho heu vist, però si no me n'hi ha que analitzar el pleno i veure en el moment que a vegades... Ahir ne va liar una en un punt, que si m'haguera dit a parlar mínimament, s'haguera donat compte que estava fent el ridícul. Si jo anava a utilitzar inclús que no tinc l'obligació de fer i ja perquè se callara i no la lie, vaig dir, utilitzaré el turno com a grup socialista. Mm-hmm. Que no tinc l'obligació de fer-ho. Li ho ha recordat el secretari municipal, li ho ha recordat l'anterior, tot el món, però a ell li dona igual. Ell vol les seues normes.
Sí, en este
ell
cas...
vol aplicar la moral seues de més. Però després, quan se mira, evidentment, se dona compte que la moral, pues, pues, jo no dic que li siga mal xic, jo no estic dient ningun tema. L'únic que tal volta se li ha fet gran a sopa liderar el partit, perquè el que lidera és ell, el líder de Compromís de Vila-real és Santi Cortells.
Uh-huh. En este cas...
Esa és la realitat, i se li ha fet gran, Susana, perquè al final... una persona a lo mejor en una inteligencia política diferent i en una manera de tratar la vida diferent haguera vist, bueno, pues he governat 8 anys, jo tinc que respectar a tots els meus companys el que han decidit, per això m'ha afiliat a aquest partit i he format part d'unes llistes que no encapçalava jo, el poble no pot entendre que ara a mi me parega que tot el que ha fet Sancho, Batalla, Ochando, Gema, Alberto, Mònica, que ho hagin fet mal, no pot entendre-ho, que tot aquest autobús ho ha fet mal, el poble això no ho entendrà. Entonces, d'una intel·ligència política un poquet més elevada, pues a lo mejor podria dir, vaig a estar 2 anyets, perquè jo sóc part, el meu partit, de la responsabilitat de lo que ha passat 8 anys, i que ara, al final de la legislatura, me separe un poquet de les decisions que s'hagin pres i tal, que tot el dret del món, jo, a veure, si haguera tingut que liderar jo l'oposició en este sentit, no haguera tingut dudes, que això és el que dona credibilitat i és el que la gent pot entendre, que tu has estat en estos 2 anys, però no, és que des del primer dia, Susana, des del primer dia que estem governant esta legislatura, han entrat, hi ha aquella nota que van enviar quan no volien entrar al govern, diem-nos intolerants, diem-nos que els hem tingut amenaçats, quasi sequestrats durant el govern i totes aquestes coses, ara, mentre cobraven el sueldo, mentre estaven a les juntes de govern, mentre venien a les ràdios com a govern, mentre... Això no es preocupava, lo més mínim. O sigui, algú se'ls pot creure, però si no se'ls creu ningú en el carrer. Uh-huh. I jo ahir especialment li vaig a dir la veritat, una de les coses que més me van veure alterat, i és veritat que em vaig alterar un poquet, perquè a mi quan me toquen els temes de religió m'altere molt. Perquè jo sóc l'alcalde d'este poble, en estos moments tinc l'honor de ser l'alcalde d'este poble. I sé el que ha patit este poble per s'enfrontar més de la religió. Ho sé. I especialment en Sant Pasqual, jo no sé si ell ho sap. Però la gent que mos estiga escoltant en les seues cases en estos moments... perfectament sabran els anys que van viure moltes dificultats en el problema de les obres i en algunes coses que van haver, de la utilització que se va fer en aquell tema. Jo no vaig a ficar al costat d'uns, d'altres, no vaig a recordar tot allò, però va ser molt dura aquella època, vale, molt dura, fins al punt de que se van inventar, alguns o van pagar hasta esqueles en els periòdics d'algunes persones, com que havien faltat inclús. Vale? Però això este senyor...
Sí, possiblement, no ho recordem perquè trau moltes ferides.
Eso es, però possiblement este senyor, com es dona lliçons de Finlàndia i d'Alemanya, on ha estat i totes aquestes coses, de tot això no té ni idea, perquè ell no estava així. Jo sí he estat així, jo no me n'he anat del meu poble ni un dia. I en tot el dret del món anar-se en tot el món el que vulga. Però quan li ho hem explicat i li hem dit ojito en este tipus de coses, ojito que estàs fent demagogia en tot això, fer demagogia en coses com aquestes, és molt grave. I jo, des de luego, estava tremendament orgullós, i és per lo que estic tan ferit, d'haver lograt en Vila-real que tots els partits polítics, és a dir, que tota la ciutat, s'ajuntaren al voltant d'un símbol comú com és el patró, Sant Pasqual, i votarem tots a favor de crear una fundació per estar tots junts. I Batalla ho va apoyar, Sancho ho va apoyar, Compromís ho va apoyar. És que Compromís va votar a favor el Partit Popular, Esquerra Unida e Iniciativa, Alberto Ibáñez. I ara ells venen en una crisi com esta, ficant damunt de la taula l'altre dia d'algo que hem aprovat ja en desembre, que són acabar les obres que estàvem fent, perquè duien 25 anys sense obres en Sant Pasqual. I eren imprescindibles per a fer algunes coses que en estos moments necessitem per a potenciar l'espai com a turisme religiós i per a algunes coses que estem generant per a generar oportunitats, empleo, per a generar vida econòmica en la ciutat. I sempre ho han apoyat i ara enmig d'esta pandèmia per a fer demagogia i que es comencen a eixir en les xarxes socials gràcies a ells. alguns que tenen les ganes de venganza i de revanchisme a dir barbaritats d'unes persones i altres en noms i apellidos, com ha passat esta setmana a les xarxes, això és de ser responsables? Això és de ser irresponsables, ja li ho vaig dir ahir, en el pleno. I si tant li preocuparen aquests 100.000 euros que anem a invertir en Sas Pasqual, era tan fàcil com dir-ho de forma privada, vindre, comunicar-li a l'equip de govern, o demanar-me una reunió, vosaltres ho heu pensat, cridar al president de la Caixa Rural, Enric Portalés, cridar a les monges, cridar als amics del POE, cridar a la Diputació... És que estem tots junts en este projecte i dir, escolteu, des de Compromís estem un poc preocupats.
Sí.
Esta... No, 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 no. Nota de premsa, Susana, lío al canto, perquè és el que li interessa.
Sí, però
o sea, lo que li interessa és protagonisme, cas, que el coneguen, cas, però que el coneguen per aquestes coses.
Claro, però en este cas anem a parlar i anem a llevar-lo personalitat. Estan fent oposició, és dir, ells estan jugant a la base de l'oposició, ja sé que a vostè li molesta molt, perquè tot este tema sabem el que va passar, i la gent que va tindre problemes en aquell moment en el tema de Sant Pasqual, i per això no vull retraulo. I ara el que sí que m'agrada...
Però Susana, un segon, això no és fer oposició. O sigui, això està aprovat en el mes de desembre, en el pressupost. Ja n'hi ha un dret de la Fundació a cobrar-ho. Hem fet plans i hem encarregat aquestes portes i les estan treballant empreses locals. Han tingut 7 mesos per dir que no estaven d'acord. I no han obert la boca. És que això no és fer oposició. Això és fer circo.
Sí, el que passa és que vostè té un concepte de l'oposició en els partits polítics, però té que respectar que cada un té la seva oposició, que fa la seva oposició.
Jo no soc ningú per a dir-li a cada un, i el que tinc l'obligació i el dret també és d'explicar-li als veïns i veïnes què està passant, i perquè entenguin que aquesta guerra que estem tenint en Compromís, en aquests moments i tal, nosaltres no l'hem generat, el Partit Socialista. Ells l'han generat com una estratègia, vostè ho ha dit molt bé, ho ha definit, d'oposició.
Ells estan ara fent
d'oposició... El poble s'importa molt poquet, un bledo, o sea, d'oposició.
Entonces, anem a centrar-nos. El conseller Marçà, quan se reunirà? Té...
Bueno, una cosa vull aclarir. Esa foto és l'única vegada que ha vingut el senyor Marçà mentre jo sóc alcalde de l'Ajuntament i els vaig explicar què va ser. Ells van fer una campanya que van designar als consellers i es van designar per explicar l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana. I Marçà li va tocar en Villarreal, però no venia a parlar ni d'educació ni de ninguna de les seues, ni de les seues competències. Senzillament, en tots els consellers que van enviar a tots els puestos me van cridar i me van dir a Villarreal anirà Marçà i farà un acte en el pleno on pot anar la ciutadania, això venia, a explicar que la Comunitat Valenciana està infrafinançada i que, per tant, en aquesta situació no tenim ximo. Va organitzar aquesta campanya, junt amb Mònica Oltra i tal, i la van activar en tots els puestos. I me va dir, mos veiem un poquet antes, 5 minutets, i te saludo i tal, perquè no havia vingut mai, i va vindre, em van fer una foto, i ara ells l'aprofiten per a dir que Marçà ha vingut així a parlar d'educació, però si estàvem parlant de només van entrar al govern ells, que era lo de la campanya esta de la infrafinanciació que va ficar en marxa la
bueno,
Comunitat
Valenciana.
És que mentires 2015. Són totes les dies mentires. Home, 2015, pues, quan va entrar el senyor Marçà, de què teníem que parlar?
És a tot cas el 2015.
Estem a 2020.
En este cas, el que sí que volíem saber, per això li dic, ha hagut una pandèmia, no sabem com se té que
però,
tornar
escolta,
a posar en marxa.
Però escolta, buscar fotos si volen les xarxes i tal, i veure les vegades que ha vingut a les bodeguetes de Compromís,
sí, sí,
a les paelles,
a Ràdio Vilarreal ha vingut, a Ràdio Vilarreal.
Sí, però si no hi ha cap problema.
Però en aquest cas el que volíem era saber com se tornaria a començar l'educació, aquestes ajudes que necessitem, aquests espais que demanaven, i vostè diu que no, que no ha tingut cap reunió referent a com té que enfocar en aquests moments.
No, jo no he dit això. O sigui, jo no necessite tampoc reunir-me amb el senyor Marçà per enfocar el curs escolar en les normes que educació fique i ficant de la nostra part de l'Ajuntament tot el que faci falta, com sempre hem fet, Susana.
A vostè li ha comunicat la conselleria que necessitava espais públics?
A nosaltres no ens ha comunicat ningú absolutament res. Jo ja li ho vaig dir un dia que m'ho va preguntar.
És que el vaig veure, que ahir parlava en Serralbo, fa 2 mesos el veig a vostè eixint del banc i li pregunte, alcalde, vostè té espais públics previst? I vostè me diu, és que a vegades la premsa vos entreu antes que nosaltres,
sí,
no
sí.
Tinc res, però d'aquell, des d'entonces a d'ara fa 2 mesos no li han comunicat
no,
res.
No, però jo inclús en aquell moment recordes quan m'ho va preguntar que el vaig defendre al senyor Marçà.
Sí, me va dir que a voltes és que mos entenem nosaltres antes.
No, senzillament que a lo millor pillen al conseller en una entrevista com esta o qualsevol cosa, li pregunten i ell li adelanta les idees en les que estan treballant i aleshores vostès en tot el dret del món ho publiquen, se necessitaran espais tal i qual, però no està encara prou maura el tema, no saben com ho van a fer encara i entonces no m'ho comuniquen formalment perquè no podem encara ficar en marxa aquestes coses, és a dir, si no sabem quantes cabres tindrem, quin corral muntem, I un poquet és la idea, uh-huh. no? I és veritat que hasta fa no res no s'havien publicat encara i s'havien decidit les medides, no? Però, claro, que no te diga res conselleria en este sentit, que nosaltres estem en contacte amb tots els directors i en totes les escoles de forma permanent uh-huh. i només han hagut dos instituts, dos de tots els que tenim, que ens han trasladat problemes que necessitaran quatre aules cada un i estem treballant en el tema. És que estem treballant ja en el tema. Entonces, quin sentit té que aparega un partit que no s'ha corresponsabilitat en el govern de Vila-real i que li importa un bledo al poble en aquest sentit, que ix i diu que el senyor alcalde col·labora en el senyor Marzà per donar-li espais, però fa falta?
Vale.
És a dir, però que algú ha dit que no anem a col·laborar
en
el senyor
cas,
Marzà?
En aquest cas, tranquil·lisem a la ciutadania.
Home, absolutament.
Perquè l'alcalde té previst aquests espais.
Sí, però si ells el que volien, que és el que estem parlant de l'estil d'oposició, mal entès, per a fer-se protagonistes, i això avui en dia ja no val per res, uh-huh. i la gent ho veu, i menys en un poble, en el que estem en contacte amb tot el món permanentment. Tal volta, i sa línia d'oposició irresponsable, que fa Vox també molt en Madrid, i aquestes coses demagògica, no? Pues és normal que a lo millor en Madrid cale, perquè un no sap si l'alcalde està parlant en el director, l'alcalde no parla amb tots els directors de les escoles de Madrid i tal, però així quan el senten, el director d'una escola, la directora d'una escola dirà, però esto es que estan dient, si m'ha quedat la regidora a ir, si està parlant l'alcalde amb mi. Entonces fan el ridícul d'unes maneres tan espantoses que a mi lo que me reventa és que lo que intentaven en esa notícia és dir, perquè a més si veuen vostès el seu post, en Compromís diuen, després que no sé què i sé que li ho hem advertit. Diuen aixina, eh? Uh-huh. O sea, una cosa com si foren els nostres pares o els nostres professors donant lliçons als demés de dir, ja li ho ha d'advertir, senyor alcalde, que tinguera preparat infraestructures. Home, però me tindràs que dir quines el teu conseller i després que sàpia, perquè jo soc l'alcalde de Vila-real i defenc al meu poble i a la meva gent, que la competència és seua. Que si finalment el tinc que ajudar, que sàpia que la competència no és meua i que tindré que dedicar de diners de la gent de Vila-real que podrien anar a altres coses i que els acabe de pujar la contribució a pagar coses que les té que pagar vostè. Uh-huh.
Per cert,
això és el que té que saber.
Les aules prefabricades que van pagar, van adelantar els diners del Carles Sartó, ja els han cobrat de conselleria?
En absolut. 156.000 euros mos hem gastat en les aules perquè, evidentment, el que va fer l'alcalde, que no podia fer una altra cosa d'este poble, a instàncies dels pares d'aquest col·legi que anaven a separar-los als xiquets, enviant-los al José Soriano a uns i a altres, vaig entendre que els pares necessitaven i volien millor unes aules hasta que construirem el col·legi en el mateix col·legi per a facilitar la vida de les famílies i no me van caure els anells com no me cauran en intentar ajudar, però si jo des del primer dia no me ficara en el meu paper i defenguera els interessos del meu poble, així ho pagaríem tots nosaltres, uh-huh. així no pagaria ningú res més, o sigui, això és la realitat, si fora per ells
és distinta
per protegir a Compromís, tots
és
ho pagaríem.
És distinta la conselleria d'educació d'una altra conselleria que deu diners a l'Ajuntament, per exemple, i tarda tant en pagar-lo com en este cas és la d'educació.
No, són iguals.
Eixa.
Però és, anem a veure, però és que jo ho he dit contínuament, jo vaig dir en el pleno ahir que jo no estic així per defendre el senyor Puig, uh-huh. el senyor Ximo Puig, ni estic... evidentment que me pareix molt bé la línia que està duent i dins de totes les possibilitats que se tenen defendre les polítiques que ha fet, i algunes les criticaré. Jo vaig ser des que li vaig enviar al senyor Puig un missatge i li vaig dir que espereu a fer dol en la Comunitat Valenciana uh-huh. des del Covid. És a dir, és que jo no soc, per lo menos pa lo bo i pa lo roïn, soc molt transparent en este sentit, però el problema en el senyor Marzano és ixe, Susana. El problema que assentamos en el senyor Marzà és molt més grave que què farem en les aules, que ho podem arreglar en un excel·lent alcalde de Betxí, que és Alfred Remolar, que és director territorial d'educació, que tinc una relació permanent, perquè estem en l'empresa pública Reciplaça i mos duem magnífics entre nosaltres i tal, i estem treballant-lo, però ells no ho saben tot això. És que jo no sé en qui parlen, o sigui, no ho saben. Entonces, en això usted, ja tenim prou, però clar, el senyor Marzà és molt més grave. És què farem en el quart institut? Què farem en l'escola oficial d'idiomes? Que el que volen és que els donem la BUC, que ens ha costat 5 milions d'euros al poble, uh-huh. que encara estem pagant la deuda, d'aquests 10 milions que els he dit que ens queden, i li regalem a la conselleria, que seria la seva obligació construir-la, quan en Castelló... Sí pues que veig això... que construïquen coses noves, pues i vinga, estan inaugurant, i tal i qual, no sé si tant d'interès en Castelló... Pues
per això li preguntava per què no s'assenta, perquè clar, perquè parlen no dicen... els directors, parlen els... Claro, però el que té que assentar-se és el conseller per a...
Pues per això vull parlar en el conseller i que no me derivi el director general. Volen pues... que es fem públics.
Això era que jo li preguntava.
Volen que es fem públics els escrits que li hem enviat i que mos diu que mos atenga el director general? Perquè ell sap que el que jo vaig a plantejar-li no és una anècdota.
Claro, perquè...
Vaig a plantejar-li un model de ciutat en el qual estic molt cabrejat de la línia que està tenint Conselleria d'Educació en Vila-real, en el sentit de centre de tecnificació esportiva, depèn d'ell, que és el d'esports, estem pagant nosaltres el manteniment tots els anys. El techo era un desastre, un problema de plogudes i tal, i mos hem gastat més de 200.000 euros dels pressupostos municipals, que no és responsabilitat nostra. Val? I s'entre val 4-6.000 euros a l'any de mantindre, i vam quedar que arribaríem a algun tipus d'acord, ni un euro a dia de 8,
en este cas diuen que fa 8 mesos que li han enviat un escrit, Serralbo li ha enviat un escrit perquè li preguntaven que per a poder funcionar quin tipus de lloguer la capa arribar a un acord econòmic en el lloguer del puesto. I diu que fa 8 mesos que li han enviat el
escrit. Pues ja li ho ha dit el senyor Serralbo, que és el d'Esports i el nostre tècnic, és que ja no estem dient ninguna mentira, i ells l'únic que van a fer és protegir el seu
sí, però el que volia exactament és el que m'ha dit ara, i és que ell no ve perquè, en definitiva, el que no vol és que vostè li diga lo de estos edificis que no vol que...
Claro, n'hi ha una agenda més gorda, una agenda important pel poble. Una agenda de què fem en el centre de tecnificació esportiva, una agenda de què fem en l'escola oficial d'idiomes, una agenda de el poliesportiu del Pascual Nacher, que ens fa falta, una agenda de la reforma integral del Concepción Arenal, una agenda de l'escultor Ortells, que vam tindre que actuar. Mire, per primera vegada en els 9 anys me'n vaig anar de vacances fora de Vila-real. Me'n vaig anar a Formentera en una amiga d'ací del poble i tal, i me va tornar a les 4 dies gastant-me 1.000 euros en un avió d'urgència enmig de l'agost perquè caia a l'escola.
El sostre va caure, sí, vale, ho recordem perquè...
Vale, i l'estiu passat a mi no me va quedar el senyor Marzà. Ni va vindre a veure quin problema tenia el centre.
Això és el que, claro, és lo que li reclamem al senyor Marçà.
Necessitem una escola nova, un escultor Ortells nou. Tenim molta agenda damunt de la taula que tenim que parlar amb el senyor Marçà. I no tinc dret jo, l'alcalde de Vila-real, a parlar amb el conseller directament d'això. Jo no li dic que ho faig demà, però jo vull parlar amb el conseller i ficar una fulla de ruta. Sí, i en vez de ficar-se al meu costat ells i reclamar-ho i defendre el seu poble, però ho he fet en altres consellers també, encara que siguin del meu partit.
Els ha arribat als oïts, perquè a més nosaltres també hem reclamat que ens contestara, que ens diguera per què no s'ha reunit amb l'alcalde de Vila-real, i ens ha donat... ens ha dit que sí, que s'han donat una miqueta de temps, que estan quadrant agendes, és a dir, que igual... pronte el criden, alcalde.
Bueno, en tengo 6 anys, o sea, pero que yo no mai per l'esperança en res, mai. No, a veure, saben que al final, sobretot jo vull llençar un missatge molt claret al poble de Vila-real, en el sentit que veig que independentment d'este debat que s'està produint, que tinguen en compte que nosaltres no deixem de bregar cada dia per defensar els interessos del poble i tal, però que jo ho he fet, mireu, ho vaig fer en el president Ximo Puig quan vaig arribar, li van ficar una demanda perquè mos pagara la biblioteca, i vam guanyar una sentència contra Ximo Puig, que no tenia ell la culpa perquè venia dels governs anteriors. Va dir, no, intentem arreglar-ho en un conveni i vos paguen 8 o 10 anys. I li vaig dir, no, 2 milions d'euros que mos devia el senyor Fontdemora i que devia esta Generalitat, al final jo crec que és una il·legalitat o el que me va fer el PP en aquell moment de no pagamos esos 2 milions d'euros, i li vam guanyar una sentència i va tindre que pagar la Ximo Puig de colp, o sea, Ximo Puig, la Generalitat Valenciana, però com a president va tindre que firmar la ordre de pago de 2 milions i pico d'euros. O sea, a mi no me poden donar lliçons d'enfrentament a qui me tinga que enfrentar quan tinc que aconseguir algo, no? I la ronda suroesta hi està, i totes aquestes coses que s'han tret, pues no, és que me pareix a mi que a veure si jo tratarà millor els meus en aquest sentit, però no, és que el senyor Marzà, n'hi ha moltes coses molt importants en esta ciutat que parlar en el senyor Marzà, li he ficat damunt de la taula unes poques però només, el solet,
en este infantil, cas...
un altre tema que li he demanat al senyor Marzà, sí, però des de fa 8 mesos, que si vol assumir l'escola infantil, la Generalitat, i entonces buscaríem algunes solucions per algunes dificultats que tenim, i no m'ha contestat.
Hem menjat, claro, es que... en este cas, després del ple, d'este ple, d'esta polèmica, s'ha menjat un poc el vesper, i ara sí que ja tots hem focalitzat en que el conseller Marçà no ha vingut a Vila-real, i això és algo que els està picat. Des de conselleria estan un poc raros.
És que són els que venen la proximitat, la nova política, el que escolten a tot el alcalde món, és... fan grups d'estos que... Si fora un veí normal, jo m'havia pensat inclús algun dia, ho vaig dir un dia al meu gabinet, que quan fa aquestes coses que van per ahí, compromís t'escolta i no sé què van fer de diàleg, anar un dia. Però clar, me pareixia tremendament ofensiu i m'agradaria ser un poc més leal, no?
Bueno, però ha sigut algo que...
I anar allà a explicar-li
totes aquestes coses. Ha sigut algo que tampoc s'ha provocat, és a dir, ha vingut, ja li dic jo des d'ahir, estic intentant parlar en el conseller i per favor, que per què no, i li hem posat uns talls de veu perquè els escolte. Però jo vull que ara l'alcalde senca el que és la cançó de l'estiu. Nosaltres totes les dies posem una cançó de l'estiu i a veure si l'alcalde sap de quin any és. esta cançó.
Això molt torpe,
tenim,
jo, això, eh?
Tenim els futboleros tots pendents també d'això, perquè ja els tenim en marxa i estan a punt de sentir a Javi Mata, però nosaltres sempre posem, quan acabem, una cançó de l'estiu. A veure quina és esta cançó. De quin any era? Què, senyor alcalde, de quin any és?
Supose que és Sevilla, no?
Però de quin any? De quin any? Quin any va ser la cançó de l'estiu?
La veritat que soc, ja t'he dit que soc molt torpe jo en tot això.
Maria, quin any era?
1992.
Anava a dir 92.
Ole!
Perquè era lo de la Expo, no?
Sí.
Claro, claro,
no,
claro.
Sí, la Expo, no, les Olimpiades de Barcelona.
De Barcelona, sí. Ah.
Del 1992, senyor alcalde. Què és el primer que pensa en esta cançó? Què li ve al cap? Què li ve al cap? Amigos para siempre, què li ve al cap?
Jo tinc amics per tots els puestos i en tots els partits, perquè sé diferenciar perfectíssimament el que és ese ring que tenim ahí, que és un invent magnífic del ser humà per a no agredir-nos en el carrer, no? Uh-huh. I per a no tindre que discutir en altres llocs, i evidentment s'ha d'acabar tot quan...
Això és de la democràcia.
Això és la democràcia, va ser l'invent perfecte.
Pugem... A més, avui és el dia de l'amistat, o sigui que millor per acabar, impossible.
Pugem la cançó de l'estiu i els deixem a tots vostès. Moltes gràcies per haver estat així nosaltres aquestes dues horetes. Maria Ventura, moltes gràcies.
Gràcies.
Alcalde, moltes gràcies, ha col·laborat avui en la cançó de l'estiu.
Bueno, sí, però poquet. Jo el tema de les cançons, la veritat que soc poc. Poc afortunat. En
I a vostès, demà a les 12 en punt, dos horetes més i segur més i millor.
Al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal.